Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 27 de desembre de 2012. Us desitgem bon Nadal en l'octava de la festa del naixement de Jesús. Un nou equip continuista i de més perfil polític. Així serà el nou govern català que es presentarà avui i que prendrà possessió aquesta tarda. Entre els consellers ja se sap que continuen la vicepresidenta Joana Ortega, el conseller d'Agricultura Josep Maria Pelegrí i també altres membres de l'executiu, com per exemple el conseller d'Economia Andreu Mas-Colell. Unió Democràtica tindrà també un tercer conseller i sembla que pujaran homes de plena confiança d'Artur Mas com Germà Gordó o el mateix Francesc Homs, que sense ser conseller ha fet de portaveu de l'executiu aquests últims dos anys. Veurem com s'acaba de perfilar tot, però després del pacte entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana sembla que hi haurà un inici més o menys tranquil, però tampoc faltaran les complicacions després de les dificultats que ahir, festa de Sant Esteve, va tenir el mateix Artur Mas per tancar la formació d'aquest nou govern. Els ciutadans esperem que, sigui quina sigui la composició final, tots treballin pel bé comú i, sobretot, sense cap perfil ideològic que divideixi la societat. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
En aquest dijous de l'octava nadalenca, festa de Sant Joan Evangelista, comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, avui se sabrà la nova composició de l'executiu català presidit per Artur Mas. A la tarda, els nous consellers ja prendran possessió dels seus càrrecs i després es reunirà el primer consell executiu de la legislatura. Mas ja ha dit que serà un govern de continuïtat sense canvis destacables, però possiblement amb menys conselleries.
El president Mas va preparar marmatisme durant tot el dia de Sant Esteve al seu nou govern. De fet, a la plaça de Sant Jaume, la seva entrada cap a 11:45 del migdia va ser l'única imatge que han pogut enregistrar les càmeres. Fidel a la discreció, tan sols ha anunciat públicament que pretén que sigui un govern continuista. Fonts de Convergència i Unió han assegurat per la seva banda que la vicepresidenta Joana Ortega i el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació, Josep Maria Pelegrí, seguiran ocupant el mateix càrrec. Unió Democràtica tindria també un tercer conseller i entre alguns noms que sonen hi ha, per exemple, el del diputat d'Unió i exconseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler. Una altra possibilitat de cara al nou executiu podria ser Santi Vila, que és l'alcalde de Figueres.
També s'apunten canvis a les carteres d'Empresa i Ocupació, Benestar i Família i també Justícia. Segurament Felip Puig continuarà sent conseller, però no està clar si seguirà al capdavant d'Interior o si passarà precisament a Empresa i Ocupació. On hi haurà segur una cara nova serà Territori i Sostenibilitat, després que Lluís Recoder hagi demanat voluntàriament deixar el govern.
Queda també per concretar quina viabilitat es vol donar a la projecció exterior de Catalunya. En canvi, es dona per fet que repetiran en el càrrec consellers que han hagut d'aplicar polítiques de forta austeritat, com per exemple Andreu Mas-Colell a l'Economia, Boi Ruiz a Salut i Irene Rigau a Ensenyament. En un comunicat, Josep Antoni Duran i Lleida ha qualificat de rumors tot el que s'està dient sobre la composició del nou govern i ha reiterat que més enllà de consultar l'opinió dels partits, és el president qui fa el nou govern.
El primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, Pere Navarro, va oferir ahir col·laboració de la seva formació a Convergència i Unió si la Federació Nacionalista evoluciona i deixa de prioritzar la independència de Catalunya, segons Navarro, i se centra a impulsar el creixement econòmic més enllà, més solidari i canvis en la fiscalitat per evitar-ne el frau.
Navarro ho va dir en una entrevista a l'agència EFE, on concreta que mentre Ciu prioritzi la independència, els socialistes se centraran a construir una alternativa que garanteixi els serveis públics i un projecte federal d'estat. Pere Navarro justifica l'abstenció anunciada pel seu partit al Parlament en relació amb la consulta per la independència pel fet que Esquerra i Ciu l'hagin pactat sense comptar amb nosaltres, ha dit, ni amb la resta de partits.
Algunes notícies de casa nostra. La companyia canadenca Cirque du Soleil ha tornat a Barcelona amb l'espectacle Alegria, que va ser la seva carta de presentació a la ciutat ara fa 14 anys.
L'escenari del Palau Sant Jordi s'omplirà cada dia fins al 6 de gener de la màgia d'aquest espectacle, que combina números de gran bellesa plàstica i d'enorme dificultat amb altres del circ més tradicional. La posada en escena espectacular, molt barroca i treballada, i la música en directe aconsegueixen que l'espectador no quedi indiferent. En total hi ha 55 artistes de diferents nacionalitats, disposats a jugar amb foc sense por de cremar-se, tot i que el Cirque du Soleil el formen moltes més persones que les que hi surten a la pista.
El pessebre vivent de Linyola, el Pla d'Urgell, la proposta de reforma de la llei d'ensenyament que afecta la immersió lingüística a Catalunya, ha portat al ministre d'Educació a les calderes del dimoni.
El pessebre vivent de Linyola, el Pla de l'Urgell, ha cremat simbòlicament el ministre a les calderes de Pere Botero. Es tracta d'una forma que té el pessebre de criticar l'actitud d'un personatge que durant l'any ha perjudicat la cultura catalana o el país. Per fer-ho, s'ha situat en una fotografia del ministre al damunt de l'olla que hi ha al mig de l'escena.
I acabem explicant-vos que avui es dona el tret de sortida a 9 dies seguits de diversió per als més petits de casa, i és que comença el Festival de la Infància de Barcelona al recinte Firal de Montjuïc. Cada dia obrirà les portes d'11 del matí a 8 del vespre, concretament fins divendres de la setmana vinent, dia 4 de gener. Després d'aquest informatiu entrevistarem en directe Marta Serra, directora del Festival de la Infància de Barcelona.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest dijous. Els fiscals podran fer proves d'ADN o exhumacions en casos de nens robats. La intenció de la Fiscalia és donar una resposta comuna que permeti investigar el màxim nombre de casos i donar la màxima protecció a les víctimes d'aquestes pràctiques que van tenir lloc, segons s'ha denunciat últimament, en diferents hospitals de l'Estat entre els anys 1950 i 1990.
En aquesta circular, el fiscal general Eduardo Torres Dulce remarca que els fiscals estan autoritzats per ordenar l'exhumació de restes de recent nascuts morts i practicar també proves d'ADN sense necessitat de tenir l'autorització judicial. I amb l'objectiu de permetre la investigació de conductes tan greus, també sosté que els fiscals poden qualificar la subtracció de nens recent nascuts com un delicte de detenció il·legal i alhora considera que aquest delicte és permanent, de manera que el termini de prescripció no comença a comptar mentre la víctima desconegui els seus orígens, fins i tot encara que sigui major d'edat. Segons el representant de Sos Arrels i Sos Nadons Robats, Enric Vila, la novetat més positiva és que el fiscal general de l'Estat qualifiqui els robatoris de nounats com a delictes de detenció il·legal.
Els funcionaris recuperaran l'import que se'ls ha retingut per les cotitzacions corresponents a la paga extra de Nadal que no han cobrat.
Doncs sí, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha emès un breu comunicat en què rectifica la seva postura i ara accepta no descomptar aquestes cotitzacions. Hisenda assegura que aquests imports, reflectits a la nòmina de desembre, es tornaran els propers 3 mesos. La UGT calcula que l'import mitjà a tornar serà aproximadament d'uns 100 euros.
I us expliquem també que el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, el FROP, ha xifrat, segons els informes encarregats a 3 experts independents, un forat en la valoració econòmica de BF Bankia per un total de 14.500 milions d'euros.
El Fons de Reestructuració Ordenada Bancària ha aprovat la recapitalització de les 4 entitats nacionalitzades, BFA Bankia, també NCG Bank, Catalunya Bank i el Banc de València, que es portarà a terme abans que acabi aquest any, amb la injecció en els pròxims dies d'un total de gairebé 37.000 milions d'euros. En concret, les injeccions de capital s'executaran mitjançant les corresponents operacions de reducció i ampliació de capital en l'NCG Bank, Catalunya Bank, Banc de València i també BFA.
i amb aquest final d'any s'acaba la possibilitat de desgravar-se la compra d'habitatge i beneficiar-se d'un IVA superreduït en aquesta compra d'una casa nova. Tot plegat ha provocat un increment en les vendes de pisos.
Les immobiliàries asseguren que han notat que s'han fet més operacions de compra-venda de pisos a partir de l'estiu que durant la primera meitat de l'any. A banda dels canvis fiscals, justifiquen aquest increment de vendes, dient que els compradors comencen a creure que els preus difícilment continuaran baixant. Els notaris, per la seva banda, afirmen que en cap cas no han tingut una allau de signatures durant aquests últims mesos. Ara bé, han notat que s'ha fet alguna operació més i qualsevol augment, diuen, és significatiu. Notaris i agents de la propietat, però, temen un efecte rebot de cara a començaments de l'any vinent.
Quatre minuts i mig i serà un quart de nou. El president dels Estats Units, Barack Obama, el seu gabinet i bona part dels congressistes i senadors han tornat abans d'hora de les vacances de Nadal per negociar i evitar l'anomenat precipici fiscal.
Doncs sí, es tracta d'una possible confluència de pujades d'impostos i una retallada de la despesa pública nord-americana que es podria donar a finals d'any i que podria abocar l'economia dels Estats Units a la incertesa i fins i tot a l'estancament. La data límit és el proper 1 de gener, quan s'acaben les baixades d'impostos establertes per George Bush al començament de la crisi, s'apliquen els ajustos en el pressupost federal. Obama vol dirigir personalment les negociacions entre republicans i demòcrates per mirar d'evitar aquesta confluència de factors.
El president d'Egipte, Mohamed Morsi, ha assegurat que el referèndum sobre la nova Constitució va ser transparent i que després de l'aprovació del text s'obre una fase d'estabilitat i desenvolupament al país.
En un discurs retransmès per la televisió egípcia, Morsi ha defensat que el plebiscit va comptar amb la supervisió judicial completa i ha fet una crida a l'oposició que considera que aquest plebiscit va ser un frau perquè participi en un diàleg nacional i ha anunciat també una remodelació del govern. Aquesta és la seva primera compareixença des que s'ha sabut els resultats oficials del referèndum constitucional celebrat les dues últimes setmanes. El president egipci, Morsi, també ha anunciat un pla de mesures destinat a incentivar les inversions i també per rellançar l'economia.
I a Sud-àfrica, l'expresident Nelson Mandela ha estat donat d'alta de l'hospital on es trobava a Pretòria després d'estar diverses setmanes afectat per diferents molèsties.
L'exmandatari haurà de rebre tractament en el seu propi domicili de Johannesburg fins que recuperi totalment, segons ha explicat l'executiu sud-africà en un comunicat recollit per la cadena britànica BBC. Mandela va ser ingressat el passat 8 de desembre i ha estat tractat d'una infecció en un pulmó i també de càlculs biliars. El govern del president sud-africà Jacob Zuma ha intentat mantenir en secret l'estat de salut a l'exmandatari i fins i tot ha publicat informació falsa en aquestes últimes setmanes.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, Leo Messi no para de rebre reconeixements també dels seus companys de professió. L'última arriba dels futbolistes brasilers, que l'han votat com el millor futbolista del món amb una aclaparadora majoria.
Doncs sí, el portal World Sport ho ha preguntat a 100 futbolistes brasilers de 15 clubs i 90 han votat per Messi. Cristiano Ronaldo s'han portat 7 vots i els altres 3 votants s'han decantat per Neymar, Iniesta i Xavi respectivament. Aquest reconeixement arriba pocs dies abans que es lliuri la pilota d'or al millor jugador del món. Serà el proper 7 de gener i Messi apareix en totes les travesses com el gran favorit per ser l'escollit per futbolistes i entrenadors una vegada més com el millor del món.
I atenció, perquè el mercat d'hivern es mou. Rafa Benítez vol el jugador del Barça, David Villa, per reforçar el Chelsea aquest gener, segons publica The Daily Mirror.
Doncs segons aquest rotatiu, el Chelsea busca un complement per Fernando Torres i està disposat a fer una oferta que el Barça no pugui rebutjar, al voltant dels 14 milions d'euros per la cessió del davanter asturià David Villa. Segons el diari The Mirror, el Liverpool i l'Arsenal també estan interessats en David Villa.
Parlem encara de futbol. El Manchester United ha ampliat a 7 punts la diferència en el liderat de la Premier League anglesa després d'un triomf agònic ahir contra el Newcastle per 4-3 i de la derrota del Manchester City per 1-0 al camp del Sunderland en la jornada de l'anomenat Boxing Day, després de Nadal.
El United lidera la Premier amb 46 punts, 7 més que el Manchester City, després d'aquesta derrota d'ahir al camp del Sutherland per 1-0. El Chelsea encadena la tercera victòria consecutiva davant del Norwich per 0-1, mentre que l'ajornament de l'Arsenal West protest per vaga del metro fa que l'Everton sigui quart i ocupi la plaça de Champions. El Tottenham ha guanyat l'Aston Villa per 0-4 i s'ha situat en places de Champions.
Parlem ara de bàsquet. El Rigar Barça comença avui la seva participació, la seva preparació per participar en el top 16 de l'Eurolliga. Els partits són Alba de Berlín, Real Madrid, Caja Laboral, Olympiacos i Unicaja de Màlaga, Brose Bàsquet d'Alemanya. El Barça juga demà a casa contra el Fenerbahçe de Turquia i diumenge en Lliga CB el Barça rep el Real Madrid. Parlem ara de tennis. Rafa Nadal no podrà ser finalment al torneig d'Abu Dhabi.
El tenista mallorquí pateix una infecció estomacal que li ha fet febre i no podrà reaparèixer en aquest torneig. Ha estat ell mateix que ho ha comunicat a través del seu compte de Twitter. Nadal assegura que la seva recuperació ha anat molt bé i que els seus genolls estan molt millor i que l'entristeix perdre's aquest torneig, però que espera poder-hi participar l'any vinent.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu en el seu tradicional missatge nadalenc. El papa Benet XVI va destacar el dia de Nadal que quan neix Déu la veritat brolla portant amor, justícia i pau. El Sant Pare va demanar que la veritat broti sobretot per a la població de Síria profundament ferida i dividida en un conflicte que no respecta ni tan sols els malalts ni les víctimes innocents. Una vegada més, el papa va fer una crida perquè s'aturi el vessament de sang i es facilitin els ajuts als pròfugs i als desplaçats a través del diàleg i que s'arribi a una solució pacífica al conflicte. A nivell global, Benet XVI va demanar que la pau arribi a tota la terra i especialment on va néixer el Redemptor.
El papa també ha reaparegut aquest dia de Nadal en el seu compte de Twitter amb un missatge en el qual recorda la tradició familiar nadalenca de la seva infantesa quan muntava el pessebre en família. Posar junts el naixement a casa meva ens agradava tant que cada any afegíem figures noves i utilitzàvem molsa per adecorar-lo. Així Benet XVI recorre novament el seu compte Twitter, que és @pontífex, que compta ja més de 2 milions de seguidors després d'inaugurar-la el passat 12 de desembre amb missatges sobre qüestions de fe. Aquest nou tuit s'uneix als altres nous realitzats pel papa al llarg d'aquest mes. En el seu últim missatge, el divendres passat, el pontífex plegava per l'Església al final d'aquest any perquè, malgrat les seves limitacions, es refermi com un lloc de Déu.
I diverses entitats catòliques han mantingut aquest dia de Nadal la tradició d'organitzar sopars o dinars de Nadal per a gent sense sostre. La comunitat de Sant Egidi ho ha fet com cada 25 de desembre a Barcelona i en un total de 70 països on s'ha donat menjar a un total de 150.000 persones. Els promotors d'aquestes iniciatives recorden que, de tota manera, el més complicat i meritori és servir àpats cada dia. L'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, va visitar dimarts la Basílica del Sant Just i Pastor, on Sant Egidi organitza el seu tradicional dinar de Nadal amb els més desfavorits. En les seves paraules, el cardenal Martínez Sistac va recordar als assistents que l'esperit del Nadal fa possible iniciatives com ara aquestes que veuen les seves fonts precisament en el misteri de l'Encarnació. Va assistir també a aquest moment de la visita del cardenal, l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, el degà de la Facultat de Teologia i rector de Sant Just i Pastor, Armand Puig, i el responsable de Sant Egidi a Catalunya, Jaume Castro.
I també us expliquem que més de 240 joves de les diòcesis catalanes, amb alguns joves de Terol i Saragossa, arriben avui a Roma per participar en la trobada de TZ que enguany es fa a Roma, com dèiem. En aquest any de la fe serà una ocasió perquè els joves coneguin la ciutat eterna, professin la fe on Sant Pere va donar vida i visquin també l'experiència d'acollida, de pregària i d'església que sempre suposa una trobada de TZ. En el vaixell està prevista una celebració de l'Eucaristia en alta mar. A Roma els participants seran acollits en famílies, tot i que per la gran afluència de pelegrins no està tan clar que sigui possible en tots els casos. Com ha fet destacable, les pregàries de TZ no es faran en una gran fira de mostres, com habitualment, sinó les basíliques majors i fins i tot dissabte hi haurà una gran pregària per la pau amb el papa a l'interior de Sant Pere. També es farà una trobada de catalans a l'església de Sant Llorenç, on es custodia la creu de la Jornada Mundial de la Joventut i on els joves cantaran junts el credo.
Principals titulars de portada a la premsa, a La Vanguardia, massa envolta de fidels en un govern de perfil polític fort. El Punt Avui, 2012, números vermells. Les principals xifres macroeconòmiques de l'any evidencien que la crisi no remet. El diari Ara titula Govern compacte. Mas renova la confiança en la majoria de consellers per encarar el repte de la consulta. El País, Rajoy ultima el decret que endureix les prejubilacions. El periòdico, també sobre el govern català, Homs i Mascolell guanyen pes en el nou executiu. El Mundo torna a destapar suposats casos de corrupció. Titula Oleguer Pujol, que és el fill petit de Jordi Pujol, acumula centenars de milions amb només 40 anys. Diari ABC, Espanya recupera la unitat de mercat i La Razón titula Hisenda fa una crida urgent per carta a les comunitats autònomes per dir-los que si no fan ja els ajustos, perdran els ajuts.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Creus que les coses es podrien fer d'una altra manera? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'actualitat econòmica i les seves conseqüències en el món d'avui i demà. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Festa, alegria i xerinola. Tingueu a punt la copeta de cava Canals i Nubiola. Sempre hi ha un bon motiu per brindar. Vins i caves Canals i Nubiola. Qualitat i tradició.
Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle? El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta hora parlem de molta calma a la xarxa viària, principals carreteres i autopistes catalanes. En general, amb molt poc volum de trànsit, molt poca circulació i, el més important, sense incidències ni accidents ni avariats que ens hagin de dificultar aquest trànsit. Per tant, com us dèiem, també a les vies properes a Barcelona, circulació molt i molt tranquil·la. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments, a partir dels usuaris de Rodalies de Catalunya, que a causa d'una incidència tècnica a l'estació de Castellbisbal, els trens de la línia R4 direcció Terrassa i Manresa circulen amb uns 15 minuts de retard. Normalitat pel que fa a la resta de línies de Rodalies de Catalunya, així com a metro, autobusos, tramvies i també ferrocarrils de la Generalitat. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem aquest dijous, dia 27 de desembre, amb unes temperatures força més baixes que no pas ahir, aquesta mateixa hora. I és que les temperatures han baixat entre 1 i fins a 10 graus respecte a la jornada d'ahir. Ara mateix, per exemple, a la ciutat de Barcelona hi ha 10 graus, 0 graus tan sols a la de Girona, 1 grau negatiu a Lleida, i entre 10 i 10 graus a la ciutat de Tarragona. Aquestes temperatures doncs, són producte d'una massa, evidentment, força més freda que doncs, al llarg d'avui ens afectarà doncs, pràcticament durant tota la jornada. Si pel que fa a l'estat del cel, doncs, poques novetats. Predominarà l'ambient assolellat, amb alguns núvols alts, això sí, cap a les comarques situades més al nord, alguns de mitjans també cap a l'extrem nord-est, i en general poca cosa més. Només de cara a la tarda, al vessant nord del Pirineu, podrien arribar més núvols i fins i tot produir-se algunes precipitacions febles i intermitents i amb una cota de neu situada al voltant dels 1.900 metres. Però fora d'aquest àmbit, la resta del país predomina l'ambient assolellat i, això sí, també amb excepció de les boires, unes boires que ara són presents a les comarques situades més cap al nord de la depressió central, on localment fins i tot podrien ser persistents ben bé fins a migdia. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Des d'avui i fins divendres de la setmana vinent, dia 4 de gener, els nens i nenes seran els autèntics protagonistes de totes les activitats que es duran a terme en el recinte de Montjuïc Fira de Barcelona. Un any més torna al Festival de la Infància, amb més d'un centenar de propostes esportives, lúdiques, musicals, educatives i també solidàries per compartir en família. En aquesta edició, l'alimentació sana i l'esport assoleixen més importància per fomentar hàbits de vida saludables entre els més petits. Ens acompanya avui en directe Marta Serra, directora del Festival de la Infància de Barcelona. Senyora Marta Serra, bon dia i bon Nadal.
Hola, bon dia. Bona tarda a tots.
Com definiria vostè les propostes que des d'avui fins al 4 de gener hi ha a Fira de Barcelona, al Festival de la Infància, per animar les famílies a anar-hi?
Bé, podem dir que el Festival de la Infància aquest any, i un any més, després de 49 edicions, és un gran espai per l'oci nadalenc amb 100 activitats. Diem que és l'únic esdeveniment a Catalunya que concentra aquest volum d'activitats perquè els nens gaudeixin en família tot un dia ple d'activitats. I en aquest any, especialment al voltant de l'alimentació sana, de l'esport, de la cultura, música, solidaritat, una infinitat d'activitats per gaudir, perquè els nens es diverteixin i també darrere de cada una de les activitats aprenguin valors.
Aquesta dimensió educativa del Festival de la Infància, d'alguna manera, és potser el gran actiu d'una activitat doncs, que ja porta gairebé mig segle, amb 49 edicions, i on les famílies poden anar-hi un dia o més d'un dia. Quina és la proposta més atractiva en aquest sentit?
Sí, bueno, està pensat perquè la gent vingui a gaudir tot un dia. Penseu que obrim de les 11 del matí fins a les 8 de la tarda, oferim un servei gastronòmic molt ampli, i per totes les necessitats gastronòmiques, i les més de 100 activitats que oferim realment fa perquè es plantegi venir per gaudir tot el dia en família.
Uh-huh. El que és l'alimentació sana, saludable, per als més petits, destacaria alguna proposta en aquest sector, tot el que és doncs, això, fomentar una alimentació que vagi molt més enllà d'aquells petits vicis que tenen els infants.
Sí, podem destacar, per exemple, la Fundació del Futbol Club Barcelona, que ens ve amb un taller molt maco de com als nens se'ls ha de transmetre la importància del menjar fruita a través dels exemples dels seus jugadors, que els tindrem algun dia, però encara no podem dir quan. També tenim, per exemple, Unilever, que amb la seva casa Unilever ens transmet la diversitat de productes que Unilever té per la família, però a més especialment fa un taller de cuina de sàndwiches divertits, molt importants també pel berenar de les famílies. També tenim, per exemple, la Diputació de Barcelona, que ens ve amb jocs d'enigmes, amb una pista de vòlei, però, per exemple, tenim Panrico, que ens ve amb uns llits elàstics molt dinàmics i molt actius pels nens, o, per exemple, Cacaulat amb la selva misteriosa. O sigui que al voltant de l'alimentació hi ha unes marques molt potents que venen també perquè els nens gaudeixin i aprenguin els valors de l'alimentació sana.
Uh-huh. Deia això dels petits vicis infantils, perquè en aquestes festes, oi, és bastant habitual, no?, que els nens a vegades s'entretinguin amb dolços o amb xutxes i no mengin sa.
Sí, i els pares també tenim que fa consciència de la importància d'aquest tema i, per tant, educar amb bons hàbits els nens.
Doncs avui hem parlat amb Marta Serra, directora del Festival de la Infància de Barcelona, que obre avui les seves portes i estarà en marxa fins al 4 de gener. Qui vulgui anar-hi pot treure les entrades allà mateix, a Fira de Barcelona, a Montjuïc. Hi ha la possibilitat de reservar-les abans.
Sí, us esperem aquí a Plaça Espanya. I també, a part de l'alimentació, jo voldria dir que també hi ha una infinitat d'activitats tipus esport. L'Institut Barcelona Esports ens munta molts tallers esportius de handball, de natació, que l'any que ve seran els campionats mundials, però també el Club Super 3, amb una campanya de M'agrada l'esport. hi ha circuits de Fórmula 1, hi ha exhibicions de bike trial, o sigui que unim tot el que és alimentació, esports, i també amb un espai cultural on les famílies podran gaudir d'un espai més relaxat, però amb molts concerts de música cada dia hi ha una graella d'actuacions, tant musicals, teatrals com de dansa.
Doncs des d'aquí animem les famílies amb infants. Suposo que entre els més petits de tots i entre els que tenen 14 anys, més o menys.
Sí, sí. Bueno, nosaltres, de fet, aprofitem el festival per senyalitzar totes les activitats que van dels 2 fins als 17 anys.
Fins als 17, molt bé, molt bé.
Hi ha activitats més adients pels més petits i hi ha activitats més adients pels més grans. Però realment és un espai molt familiar on venir a gaudir en família. I aprofitem també per senyalitzar edats, per conduir els fluxos. I realment aquest any es notarà molt la gestió de cues, que serà molt ordenada i serà realment una visita molt, molt satisfactòria per tothom.
Més informació en el web www.festivalinfancia.com, festivalinfancia.com. Hi ha Fira de Barcelona, a la plaça d'Espanya, allà al costat. Hi ha des d'avui fins al 4 de gener obert el Festival de la Infància. Moltes gràcies, Marta Serra, directora del Festival de la Infància de Barcelona. Que vagi molt bé a partir d'avui i fins la propera. Bon any 2013, també.
Moltes gràcies i us esperem encantats.
Ara, de seguida, compartim la tertúlia amb Arcadi Oliveres i Francina Alzina.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb Francina Alzina, grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Bon dia i bon Nadal.
Bon Nadal a tothom i bon dia també a tothom.
Gràcies. També ens acompanya Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau a Barcelona. Bon dia i bon Nadal, senyor Oliveres.
Igualment, bon dia a tothom i bones festes.
I bones festes, efectivament. Bé, primera roda d'intervencions breus. Mas anunciarà avui la composició del nou govern de perfil polític i continuista. Hi ha noms que sembla evident que segur que hi seran, com són la vicepresidenta Joana Ortega i també el conseller Josep Maria Pelegrí, entre d'altres, i el d'Economia, Andreu Mas-Colell. Hi ha altres que no està tan clar si continuaran en la mateixa conselleria o canviaran, com és el cas de Felip Puig i potser de Josep Lluís Clarias. Em sembla que Francina Alzina avui ens vol fer una confessió perquè té molt bon concepte i molt bon record d'aquests dos anys amb Josep Lluís Clarias.
Sí,
vostè
jo,
com a representant d'entitats.
Sí, clar, com a, dintre d'aquest sector és allò de que no entens, perquè si una cosa funciona perquè s'ha de tocar. I si ha hagut un bon conseller dintre de Benestar Social ha estat en Josep Lluís Clarias. I llavors, clar, ara aquesta notícia del canvi sí que m'ha agafat una mica de trascantó o d'allà amb el peu canviat, no?
I en temps de crisi, no. Si un conseller de temes socials funciona...
Ha sigut, i espero que segueixi sent, un molt bon conseller.
Bé, encara no ho sabem, potser sí.
Li ha tocat ballar amb la més lletja i ha llançat, i ha esgarrapat molt bé al seu departament perquè no el remenin gaire. Mm. Jo crec que ho ha fet força bé. Per tant, no sé què dirà
el meu Oliveres, company. Del que se sap i del que no se sap.
Dirà el mateix.
Ah, menys mal.
No, ara, ja, en ocasions anteriors, amb antics governs de Convergència, havia ocupat càrrecs de responsabilitat en els temes de benestar social i sempre s'havia mostrat una persona comprensiva. El problema és la manca de disponibilitats que té ell per poder fer la tasca que li correspondria.
O sigui, manca de recursos econòmics.
I disponibilitats econòmiques, esclar. Això,
sí.
Manca
sí.
de recursos
Però
econòmics.
Però ha lluitat molt.
La voluntat hi és, la voluntat.
Perquè
sí.
no es toqui res del que hi havia. Pensa que és l'única conselleria que ha retallat només un 1%. Mm-hmm. Poca broma.
Aquí,
en aquest moment actual, poca broma.
S'ha intentat preservar la prioritat de les polítiques sí. socials. Ara és difícil la tasca d'aquest nou govern, senyor Oliveres.
Bé, hi ha bones i males notícies. Per mi, que el senyor Felip Puig deixés de Consell Interior no deixa de ser una magnífica notícia, per mi.
El teu company de televisió.
Exacte. Sembla que deixarà de ser-ho, però passarà a ocupar empresa i ocupació.
Si fa més públic, ja està bé. Després, també és una molt mala notícia, que continua el senyor Boi Ruiz, un senyor que...
Veus, aquest sí que hauria de canviar.
És la privatització de la sanitat catalana al començament i que ho ha fet tan malament, no, tan malament depèn de per qui, esclar, pel públic tan malament com ha pogut, pels interessos de les grans companyies també com ha pogut.
Recordem que ell era el president d'una de les patronals de mútues privades.
Exacte, sí. Per tant, això són males notícies. Això d'en Clies penso que és una bona notícia, el del canvi d'en Felip Puig també, i les altres està per veure. Em sap greu que marxi en Recoder, que era una persona competent. I,
bueno, ho ha decidit per voluntat pròpia i es diu, des de cercles polítics no oficials, que per aspirar a alguna cosa més en el futur. No sabem a què.
No m'estranyaria, però ja dic que és una persona competent, però bueno.
Que és d'Unió?
No, és de Convergència. És de Convergència,
no,
però se l'ha situat com a possible substitut de Mas en un futur. Sí, bé, no sabem si això serà... Bé, avui amb Francina Alsina i amb Arcadi Oliveres compartirem la tertúlia i amb la Sara Cruz. Novament, bon dia, Sara.
Bon dia, Ignasi, a tots.
Resumim els principals temes que tractarem sobre la composició del govern, primer de tot.
Doncs, com dèiem, aquest dijous avui sortirem de dubtes i se sabrà la nova composició de l'executiu català. A la tarda els nous consellers ja prendran possessió del càrrec i just després es reunirà el primer consell executiu d'aquesta legislatura. Artur Mas ja ha dit que serà un govern de continuïtat, sense canvis destacables, però possiblement amb menys conselleries. De moment, Joana Ortega i Josep Maria Pelegrí seguiran el nou executiu i hi haurà un tercer conseller d'Unió Democràtica que podria ser l'exconseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler, o bé Santi Vila, que és l'alcalde de Figueres.
Pere Navarro ofereix suport dels socialistes a Convergència i Unió si deixa de prioritzar, segons va dir ahir el primer secretari, la independència.
Sí, el líder del PSC ha dit que mentre sí ho prioritzi la independència se centrarà a construir una alternativa que garanteixi els serveis públics i també un projecte federal d'estat. Navarro assegura també que els socialistes estan a favor del referèndum, però sempre que sigui legal, pactat amb el govern espanyol i vinculant.
Doncs bé, tres temes més, si tenim temps, tractarem encara que sigui ràpid. El tema del precipici fiscal als Estats Units, l'IVA que no vol pujar, sembla, el govern espanyol l'any vinent, i també algun ressò del missatge del rei de Nadal.
Doncs sí, perquè fa el precipici fiscal als Estats Units, Obama interromp les seves vacances nadalenques per dirigir les negociacions, per reduir el dèficit i evitar el precipici fiscal a finals d'any. D'altra banda, com dèiem, l'IVA 2013, Guindos descarta una nova pujada de l'IVA i veu millores de cara a aquest 2013. I finalment, com dèiem, discurs del rei, el missatge del rei Joan Carles va ser el menys vist dels últims 15 anys, amb la quota de pantalla del 64% a l'Estat i un 57,7% a Catalunya.
Doncs fins aquí la informació dels temes de la tertúlia. Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Bon dia.
Bon dia, fins després.
Ara fem una pausa i continuem amb la tertúlia.
Des de Ràdio Estel, us desitgem bon Nadal.
Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Soc l'Antoni, vaig viure al carrer durant 8 anys. Abans era venedor. Mai m'ho hagués imaginat. Mai.
Arrels atén persones com l'Antonio, homes i dones dignes vivint una situació indigna. Col·labora perquè ningú dormi al carrer. Fes-te soci d'Arrels. Truca al 93 551 48 34 o entra a ningudormiralcarrer.org.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Aquest Nadal a Hipercor les bones notícies arriben de dues en dues. Notícia número 1.
Llagostins de qualitat superior de 30-40 peces per quilo a 9,50 euros al quilo.
I notícia número 2.
Fins al 5 de gener pots descomptar de les teves compres l'import dels vals i bonificacions que vas aconseguir a la nostra campanya d'aniversari.
Hipercor, Nadal i per millor.
El Centre Comercial Sant Eloi de Sant Julià de Lòria, al Principat d'Andorra, agraeix la confiança dels seus clients. Al Centre Comercial Sant Eloi continuareu trobant les millors ofertes i els millors preus. Us hi esperem. Centre Comercial Sant Eloi us desitja unes bones festes i un venturós any nou. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Tres minuts i mig i seran tres quarts de nou. Seguim compartint la tertúlia d'actualitat d'aquest dijous de l'octava nadalenca amb el president de Justícia i Pau a Catalunya, Arcadi Oliveres, i amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. Bé, encara sobre la composició del nou govern, senyors. Han parlat vostès de Josep Lluís Cleries, de Felip Puig. Cleries encara no sabem, però podria ser que continués, i Felip Puig, que podria canviar de cartera.
Jo estic tocant fusta dits creuants ja fa estona, perquè m'ha deixat cau la notícia, no havia sentit res d'aquests rumors.
El que passa és que hi ha hagut força hermetisme en les últimes hores, dintre de del continuisme del govern a nivell general. Mas renova la confiança aquí. Hi ha noms i carteres, per exemple, Pilar Fernández Bozal no continuarà, igual que Lluís Recoder. Fernández Bozal és la de Justícia, Lluís Recoder d'Empresa, i aquí hi ha noms nous, com els que són de plena confiança d'Artur Mas, Francesc Homs i Germà Gordó, el secretari de Govern, fins ara el discret secretari de Govern.
Però canviaran de cartera, aquests, o no se sap?
Bé, aquests, de fet, no en tenien, de cartera.
No, de cartera no en tenien.
Sí, però podria haver-hi una reorganització, això no ho sabem. Aquest és el tema, que fins avui no ho sabrem, fins més tard.
Sí, canviaran de seient a la taula aquella que s'asseuen, no? Si estaven sí. A la dreta, a l'esquerra.
Exacte.
I si no...
Potser deixaran d'estar al costat de Mas, perquè si són consellers de determinats àmbits...
El que és interessant de veure és també el cas d'Irene Rigau, que ha tingut tota aquesta polèmica pel tema de la senyora.
Però sembla que ha sortit reforçada. Anava a dir-te,
jo crec que vol més que no la toquin, eh?
Sí.
Perquè una consellera tan ben posadets com els ha tingut per anar-se a barallar amb el personatge aquell tan nefast que tenen per allà a les Espanyes, val la pena seguir-la mantenint, eh?
En tot cas, Artur Mas sembla que ha tingut una investidura més fàcil que fa dos anys amb aquest pacte amb Esquerra Republicana, però en canvi està tenint, sembla, més dificultats per encaixar el joc d'equilibris entre Convergència i Unió i també tenint en compte el suport extern d'Esquerra per formar govern.
Però tu creus que a l'hora de formar govern Esquerra també està imposant noms?
Però sí, demanar que se la tingui en compte, que determinats perfils potser Esquerra no li agradarien, suposem, no sé.
Sí, però si dius que ja, segons qui, que ens creiem que saltaria, continua, també deixes una mica distret, no? Perquè jo també em pensava que el de sanitat canviaria,
Jo també, jo n'estava convençut.
Jo també. Era una de les cares que veia, o sigui, tant...
Bé, en tot cas, clar, Esquerra no ho ha de decidir tot, també, no?
No, però vull dir que hagi posat alguna pega, pensar, aquest és un dels que segur ha d'anar marcat com a negatiu, no?
Sembla que no es deu posar com a condició. No deu
tenir tanta força.
La patronal sanitària és massa forta, no es pot evitar.
Bé, sobre el que ha passat...
Hi ha lobbies importants, eh?
I tant. Mèdico, farmacèutic, els que vulguis.
És fortíssim, això.
Bé, a nivell polític, quina anàlisi destacarien, tenint en compte que han passat ja uns dies la investidura d'Artur Mas, el pacte amb Esquerra i tot el que és la disputa política i les discrepàncies polítiques amb el tema de la consulta? Es diu també, en determinats àmbits polítics, que podria canviar aviat aquest govern que avui es presentarà perquè Esquerra hi entrés a formar part, fins i tot, de cara a la consulta.
Bé, no sabe, no contesta, però no sé, a mi d'entrada, tal com s'ha presentat fins ara, m'ha donat una certa confiança, i certa confiança perquè els dos líders, com vaig dir en una ocasió, em semblen dos personatges molt intel·ligents. I llavors, si aquests dos cervells els posen junts a caminar, sí, aquest país pot anar molt bé. Tot dependrà també dels pals a la roda que es trobaran. Ja sabem que ara hi haurà una guerra bruta, però increïble, de tot el que és aquesta oposició, encara que no siguin caps d'oposició, més espanyolista. Però ells dos a mi em donen confiança i espero que la gent tingui prou senderi com per saber calibrar, no?, els personatges que tenim al davant. Que Esquerra entri en el govern... Doncs tenim un record una mica així, no? De quan han estat formant part
de moment,
del govern.
El jo partit no vol, de moment.
No, i millor que es quedin com estan, diria, ara per ara,
Vostè com ho veu, senyor Oliveres? No, perquè la situació és nova, l'escenari és nou, és clar.
És l'escenari és nou, per descomptat. L'oposició de Madrid és forta. Aquesta setmana passada han sortit, per exemple, la llista de tots aquests informes policials trucats que volen desprestigiar els polítics de Catalunya. És a dir, que la guerra bruta ha començat i d'això es farà el que es pugui. I, evidentment, això pot torpedejar una mica totes les accions del govern. A mi em va agradar aquelles accions que van sortir publicades la setmana passada de mesures econòmiques, bàsicament de mesures fiscals, que sembla que Esquerra Republicana havia imposat una mica en el senyor Artur Mas, el que tenia que veure doncs, amb l'impost de successions, amb l'impost de patrimoni, amb aquestes coses, i per aquí podrien anar una mica bé les coses, perquè és evident que el govern té, des del punt de vista fiscal, unes capacitats molt limitades d'actuació i depèn molt de Madrid. En conseqüència, buscar els recursos, a mi em sembla que és una cosa positiva. En canvi, em poso un interrogant fort amb el tema de la consulta. Jo no sé si de debò s'ho prendran seriosament o no. De moment sembla que sí, però ja hi havia algunes petites remarques, a veure, i la tirarem endavant el 2014, sempre i quan no hi hagin algunes circumstàncies negatives, obrien la porta a la suspensió, i per tant, fins que no sigui el sac ben lligat, allò del blablablat, no sé pas què passarà.
Perquè aquí també hi ha...
Contestant l'Arcadi o d'això, si no fan la consulta, aquests dos partits se'n van a Morris. Perquè si ho tanquem basat, tota aquesta gran campanya... Vine que no s'ha tocat cap més tema, com de base i a fons i important, que no sigui la consulta. Per tant, hauran de posar una data. Serà el 14, serà el 15. Però hauran de posar una data i s'hauran de mullar,
També molts ciutadans, i entre ells votants de Convergència i Unió, han demanat que es prioritzi la sortida de la crisi...
Home, que és el que seria lògic. Clar, que és el que seria lògic. No? Però vull dir-te que en el seu programa, el que han posat com a estrella és la consulta. Tant uns com els altres. I per això se'ls va votar. S'han endut tots els vots que s'han endut. No perquè, fixa't en el programa, poc es va tocar la crisi, poc es va tocar grans canvis, no? Sinó que tot estava focalitzat en la consulta. Per força, hauran de posar una data, perquè si no, això no... Hauran perdut tota la credibilitat, crec.
I què pot ser el que impedeixi la consulta? Quan diu vostè, senyor Oliveres, això de les circumstàncies determinades.
Per mi, dues coses. Una Madrid i l'altra Convergència.
I Unió,
potser.
Vol dir la federació,
Perquè, sobretot per la part d'Unió, penso que no s'ho acaben de creure. I aleshores, si no s'ho acaben de creure, tampoc hi posaran allò que en castellà es diu tota la carne en l'assador, a veure què passa. I per descomptat, Madrid és el que dèiem abans, maniobres, torpedejaments, coses d'aquesta mena. Són dues raons que poden posar-ho. Doncs,
i es pot obrir una via de diàleg perquè aquesta
seria
consulta pogués tenir...
Seria convenient, però mentre el govern un senyor que es diu Mariano Rajoy, no sé si les coses poden anar amb aquesta via del diàleg.
Clar, però...
Seria de desitjar. A més, per altra banda, si ho mirem a fons, seria l'única solució, però bé.
Bé, l'única solució és fer la consulta i que ho admeti el govern espanyol.
Exacte, sí,
que el govern ho admetin les corts espanyoles, seria
sí,
en aquest cas.
Sí, sí, sí.
Però clar, tu estàs parlant de diàleg amb una gent que no saben el que és el diàleg. I aquí anem molt malament. Perquè en aquest país nostre, el parlem-ne, ja sabem, tots estem sempre oberts al diàleg, però quan hi ha alguna cosa, sempre dius parlem-ne. Però des del centre aquesta frase no existeix. No, per tant, no, és que no tenen cap mena de costum ni tradició. Ells és un govern imperialista i aquí som una pobra colònia que estan i no tenim cap mena de dret. Per tant, lo del diàleg ho veig dificilíssim.
Bé, doncs,
esperem. Sí, però pensem que les coses que fins ara han funcionat, es diguin Quebec o es diguin Escòcia o es diguin com sigui, sempre han sigut fruits de pactes amb el govern central.
Ja... Però tenen un
si
govern...
Vols, Txèquia, Eslovàquia, cosa d'aquesta mena, sempre hi ha hagut un pacte.
Les institucions tenim... catalanes que ara tenim sí. També han estat fruit d'un pacte, no? La transició democràtica.
Però està parlant de governs democràtics.
Sí, sí, esclar.
Ah, clar, que no és el cas que tenim ara.
I vostè creu veient, que no és democràtic el govern espanyol que tenim ara?
Gens ni mica. Només veient tal com has respost davant d'aquestes últimes eleccions, gens ni mica. Home, aquest joc brut que han utilitzat... i que no se'ls pugui portar a tots davant d'un jutjat, i a més per calúmnies, per torpedejar una votació...
Aquí entraiem en el tema de les filtracions a mitjans de comunicació i la possible responsabilitat del govern, que ells...
Home, ja diria que n'hi ha hagut molta al darrere.
Sí.
Mira, que moreno. Que ja som tots una mica grandets i tenim records molt històrics a sobre...
Bé, avui amb Francina Alsina i Arcadi Oliveres fem molta hipòtesi sobre el que pot ser el proper govern i sobre algunes maniobres de dies i setmanes passades, però mentre esperem el nou govern parlem d'altres temes, si els sembla. Hi ha una incertesa econòmica molt gran per al 2013 que estem a punt de començar, per molts motius, però un d'ells ens arriba dels Estats Units i és que potser no som prou conscients que això que s'anomena el precipici fiscal, si es consuma, no sé si el senyor Oliveres està d'acord o no, però ens pot afectar molt la nostra economia. Si hi ha aquesta successió, aquesta acumulació d'impostos que es poden... Aquí hi ha una negociació en marxa als Estats Units. Serà la primera patata calenta de Barack Obama en el seu segon mandat.
Sí, evidentment, el senyor Obama, per descomptat, té unes polítiques una mica més interessants que no pas els republicans des del punt de vista fiscal. La desigualtat fiscal als Estats Units és molt gran. El que passa que, esclar, si mentrestant també retallen per mantenir l'equilibri pressupostari les despeses públiques, aleshores hi ha un precipici, però hi ha un precipici sobretot de diferenciació que ja és molt gran cada vegada més als Estats Units entre les classes adinerades i la gent més pobra.
Clar, si pugen molts impostos per tothom i hi ha retallades...
Sí, és evident que...
La gent pot patir molt.
Ara, la repercussió internacional d'això, no ho sé.
No ho té tan clar.
No, evident que és una injustícia pels nord-americans, sí, que això de les classes pobres augmenten, per descomptat, i augmenten amb un govern que teòricament és el Partit Demòcrata també. Ara, si això acaba tenint incidència a fora, hauria d'estudiar-ho. És que no m'atreveixo a pronunciar-me.
Francina Alsina.
A mi és aquella sensació de quan diuen, no?, quan els Estats Units s'encostipa, la resta del món ja està estornudant, no? Que no, que anava una cosa d'aquestes així.
Sí.
Doncs ha sigut la por quan ho he vist i dit, no, per favor, ara que no ens vinguin per aquí, perquè vol dir que d'aquí 4 dies ja hi som nosaltres. I ja prou que estem com perquè ens vinguin més bufetades, no? O més posar-nos un peu a sobre per no deixar-nos aixecar cap.
Sí, però nosaltres mai hem viscut de l'ajut nord-americà en rei per res. Fins tot quan se'ns van dir que ens entregaven diners amb les bases americanes, després vaig curir que ho havíem pagat tot fins al darrer cèntim.
Ah, sí?
Que, sí, tot, allò que ens van dir
quan
érem jovenets...
I per això els vam estar aguantant aquí dintre i tot això? Ara,
el moment i posar sortint de tema. Tots aquells regals que ens van fer quan, a canvi de deixar-nos les bases l'any 53...
La rota, ja...
Sí, i que fins i tot ens van regalar tramvies. I anava a la facultat aquí amb un tramvia que ens deien que era regalat per Washington i coses així. Vaig descobrir en un estudi sobre els pressupostos espanyols que això havia estat pagat tot en còmodes terminis des de l'any 1953 fins a l'any 1991. amb una partida que era fora dels pressupostos de l'Estat, amagada com a suplement de crèdit. És a dir, que els americans no regalen mai res.
I per què aquest interès del govern espanyol d'amagar la veritat?
Bueno, suposo que l'interessa, com sap en Franco, de no demostrar, és a dir, a Franco, en resumida es compta, s'havia baixat els pantalons al deixar venir les bases americanes aquí. Llavors, almenys havia de justificar-ho dient, i a canvi tindrem uns ajuts econòmics importants que no tindríem. I això, no, això és el que s'enganxa a la història. Inclús vaig parlar amb el Ministeri i em van confirmar les dades.
Que fort.
Sí, sí. I fins a l'any 91 va venir tota la campanya de l'OTAN, de l'ingrés a l'OTAN, que les bases eren positives, etc.
I a més mai s'aprovava, que això també és una burla de la democràcia, que dèiem abans de la democràcia, cap any aquest pagament que es va fer el govern americà va passar pels pressupostos de l'Estat. Cap any. Era un suplement de crèdit que es donava a final d'any per pagar als Estats Units.
El que s'aprèn al teu costat, és que és un pou de ciència. Que...
No,
i tot això, hem començat parlant del precipici fiscal. Recordem que als Estats Units, l'1 de gener, dimarts vinent, s'acaben les baixades d'impostos que havia establert George Bush. Aquest és el tema. Estem recollint, potser, allò que deien del pa per avui i fan per demà, no?
Sí, sí. Un president, quan canvia els 4 anys, ja es despreocupa del tot. Pren mesures, no sé que sigui rescollir, diu, escolta, 4 anys, doncs ja està bé. Que passi després, el món ja s'ha acabat per mi.
D'entrada he sigut popular,
sí.
Quedaré com el gran pare de la nació i apa, i els altres que s'ho facin mirar.
Bé, jo recordo, si em permeteu, es dedicàvem als anys 90 a l'estudi del deute extern del país del Tercer Món.
Sí.
Tots havien de fer pactes amb el Fons Monetari Internacional per renovar crèdits i coses així. Tots els presidents llatinoamericans, que eren els més endeutats, firmaven un pacte a partir del 5è any, perquè els 4 primers eren ells.
Per si de cas. Bé, doncs, perquè les coses no ens pinten bé, o sigui que li hem de demanar aquest 2013 que, per favor, trenqui tots els pronòstics.
Sí,
perquè
efectivament.
Perquè patirem molt, més del que ens pensàvem.
Tot això passa mentre Mariano Rajoy ens està dient que sembla que la recuperació econòmica arribarà al 2014, per tant, el 13 serà l'última travessa del desert, diguéssim, o de les dificultats econòmiques. I, de moment, el ministre Luis de Guindos descarta tornar a pujar l'IVA i rebaixar cotitzacions. Hem tingut un any molt dur, amb la pujada.
T'asseguro que aquest matí, quan he sentit aquest senyor dir públicament que descartava pujar l'IVA, m'ha agafat com una suor freda, perquè he pensat, ai Déu, que això vol dir que ens el pugen una altra vegada, perquè és que no me'ls crec. I a més, quan t'anuncien alguna cosa com aquesta, és que què triga a desmentir-ho? Mig any, màxim?
Sí.
Només, I no ens estan fent cap rescat, no sé si ho has sentit també, no? No...
Sempre diuen el que han de dir, vaja, el que no faran, vaja. No, i en quant a això de la crisi, ell, una gent que se suposa que estudia a fons economia, que són els de la Caixa, el Servei d'Estudis de la Caixa, ja va pronosticar que abans del 2016 no ens féssim il·lusions, i d'això fa pocs mesos. Per tant, avançar el 2014 potser és un...
És que em recorda allò dels brotes verdes, no sé si et sona.
Ningú en parla.
Ja l'any 2009, recordem-ho, Zapatero parlava dels brots verds, quan portàvem 2 anys de crisi, o un any i mig.
No sé.
Hi ha mesures per incentivar l'economia, no en sortirem mai. I de mesures en fent retallades les que vulguis. Mesures d'incentivació econòmica, diuen.
Però vaja, senyor Oliveres, considera amb mi que no és fàcil en el context de crisi de sistema que tenim. No es tractarà de defensar radicalment els governants.
No, però poden prioritzar determinades inversions, poden distribuir la despesa d'una altra manera. Poden fer fins i tot una cosa que no s'ha fet, que és repartir millor la feina entre la gent. Hi ha diferents articles que en parlen i tinc l'impressió que hi ha moltes coses. Revisar, per exemple, la CICAP, tota aquesta vena de gent que s'amaga les seves fortunes, no en paradisos fiscals, a dins d'Espanya mateix, amb una fiscalitat que només és de l'1%, això és una cosa que s'ha demanat que es triés, aquests diners posats a l'economia productiva, que s'obligués als bancs a que tota l'injecció dinerària que els hi han fet els destinessin a les empreses i no els destinessin de paforats o a indemnitzar els seus gerents. Totes aquestes coses podrien haver fet.
Heu escoltat el que era la quantitat definitiva de Banesto? És que aquest matí ho he sentit i m'ha agafat. Ai, Banesto, de Bankia?
De Bankia, sí.
Seran 15.000 milions d'euros.
Sí, sí, efectivament. Sí, sí, i... és notícia d'avui també.
Uf! Va ser més, perquè s'havia parlat de 30.
Uf! Perdona, jo, clar, no els he vist mai juntets, ni a prop, no? Però 15.000 milions, i clar, quan em puja tant, haig de traspassar-ho pessetes, perquè si no, no m'acabo d'aclarir. I he pensat... Són molts milions de pessetes, o sigui, 15.000 milions d'euros són molts cèntims.
El Bankia, malauradament, ha estat el nom propi de la crisi bancària aquest any 2012, sí.
No, però i encara que el senyor aquell digui que ell no... més era un mandao que no feia.
Rodrigo Rato.
És veritat innombrable, també.
Que també els analistes diuen que el culpable no era ell sol, no? També hi ha altres...
Hi ha responsabilitats aquí al darrere.
Evidentment,
no?
va dimitir.
Oh, clar, però amb quina jubilació? Que això és una de les altres coses que trobo indecents.
Com va poder agafar el càrrec quan venia del Fons Monetari Internacional? Si tu vens d'un organisme públic com aquest i els secrets que coneixes internacionals no et poden posar en una empresa privada.
De l'ètica, no? Ja posem moral, ètica...
El que hi ha de Bankia, més el que hi ha hagut de Catalunya Caixa, més el que hi ha hagut de tot això, en total el tribut posava la Vanguardia. Són 230.000 milions d'euros que s'han donat a la banca, que és aproximadament el 20% del producte interior brut espanyol. Imaginen la quantitat de promoció econòmica que s'hauria pogut fer amb aquests diners si no l'haguessin donat als bancs.
I que si s'haguessin estrellat aquests bancs tampoc no hagués passat res.
Al contrari.
Val? I en canvi, sí que s'ha pogut reactivar...
Però no passen els bancs.
Exacte. Bueno, molt bona. És que és això. No? Sí, sí. I que no ho entens perquè això no ho veus productiu de cap manera pel país.
Sí, és que és això.
I només per les butxaques dels quatre directius.
Bé, avui amb el president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, i amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, hem compartit una tertúlia on hem parlat de temes econòmics, també del nou govern català i de l'esperança. Estem en temps de Nadal. Vam sentir o veure el discurs del rei dilluns a la nit?
No.
No n'he escoltat mai cap a la vida.
Dels 38 que n'hi ha.
Jo fa molts anys que ja no. Al començament sí, em feia una mica de gràcia, no? Però ja fa molts anys.
Per alguna raó, perquè no li veia contingut o perquè no li veia...
No sé, que digui res, està molt limitat. La seva... no dic les facultats mentals.
Facultats polítiques, vol dir vostè. Sí,
val la pena votar així, Arcadi, que si no...
El sistema parlamentari que tenim...
Per tant, les coses que digui no em portarà enlloc.
I a més les interessants no les va comentar, segons en Mandí no va parlar per res de caceres, ni va parlar de res de coses amb suc.
Per tant, fa un any va dir que la justícia era igual per tothom, referint-se...
Més o menys, quan sí, excel·lència feia el discurs, doncs hi fa o no fa.
Ho deixem aquí, gràcies.
Aquí no tremolen les mans, oi? Per això no és diferència.
Algun missatge d'esperança nadalenc per als oients?
Bon any, ui, l'esperança sempre s'ha de...
I que el 2013, això, que la gent no perdem l'esperança, que segur que sempre hi ha un imprevist i Déu farà més que nosaltres.
I tant. Doncs moltes gràcies, Francina Alsina i Arcadi Oliveres, per haver-nos acompanyat avui a la tertúlia, l'últim dijous de l'any 2012, i ja la setmana vinent serem en el 2013, si Déu vol. Que vagi molt
I
bé.
I amb l'esperança del rei, ja.
Això mateix. Adéu-siau, bon dia.
Bon dia a tothom.
Ara els titulars, passa un minut de les 9 amb la Sara Cruz i després més temes en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel amb el Plusvàlua sobre consum i una entrevista a l'autora d'un interessant llibre, Hombrecito, Maria Jesús Núñez, ens visitarà. Tot això i més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Avui prendran possessió del càrrec els consellers del nou govern, un cop el president Mas anunciï la llista d'escollits. Serà un govern de continuïtat i mantindrà Joana Ortega a la vicepresidència i Josep Maria Pelegrí a l'agricultura. Podria haver-hi fusions entre departaments i possibles canvis a empresa, benestar i família i el ja anunciat territori. Més temes. A partir d'ara, els fiscals podran fer proves d'ADN o exhumacions en casos de nens robats. La intenció de la Fiscalia és donar una resposta comuna que permeti investigar el màxim nombre de casos i també donar la màxima protecció a les víctimes d'aquestes pràctiques que van tenir lloc en diferents hospitals espanyols entre els anys 1950 i el 1990. El secretari general de la UGT, Cándido Méndez, i de Comissions Obreres, Ignacio Fernández Toxo, han enviat una carta al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, amb les seves propostes per sortir de la crisi i han demanat també reobrir el diàleg amb l'executiu. Els sindicats consideren que s'ha de fer compatible el pacte per reduir el dèficit amb l'impuls de l'economia, canviar també el model productiu, reforçar l'estat del benestar i situar l'ocupació en el centre de les polítiques. Marxem a aquesta hora a l'exterior perquè el president dels Estats Units, Barack Obama, i el seu gabinet i una bona part dels congressistes i senadors han tornat abans de les seves vacances nadalenques per negociar per evitar l'anomenat precipici fiscal. Es podria donar a finals d'any i podria abocar l'economia dels Estats Units a la incertesa i fins i tot a l'estancament. En esports, els futbolistes brasilers han donat en un portal web Leo Messi com el millor futbolista del món. L'han votat. Aquest reconeixement arriba pocs dies després que es lliuri la pilota d'or al millor jugador del món. Serà el proper 7 de gener i Messi apareix en totes les travesses com el gran favorit. I aquesta hora connectem amb el Centre d'Informació Transmet per conèixer l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Penya, molt bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments, a partir dels usuaris de Rodalies de Catalunya, que a causa d'una incidència tècnica a l'estació de Castellbisbal, els trens de la línia R4 direcció Terrassa i Manresa circulen amb uns 15 minuts de retard. Normalitat pel que fa a la resta de línies de Rodalies de Catalunya, així com a metro, autobusos, tramvies i també ferrocarrils de la Generalitat. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí.
Des de Ràdio Estel, us desitgem bon Nadal.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
La taula de l'Evangeli, cada diumenge a 11:15 del matí i a 6:00 PM a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina! La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
La tradició diu, farem xerinola i beurem cava Canals i Nubiola. Fem, doncs, tradició. Fem xerinola. Fem la copeta de Canals i Nubiola. Qualitat i tradició.
Tornen els xecs feliços.
Només avui, tot el que compris en accessoris de moda, perfumeria, cosmètica i per a farmàcia...
T'ho tornem.
Sí, sí, t'ho tornem en xecs feliços de 10 euros per properes compres.
Feliç 2013 al Corte Inglés.
Promoció vàlida als centres de Catalunya i de Palma el dia 27 de desembre.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Passen 6 minuts i mig de les 9. Comencem plusvàlua del primer cafè, l'espai sobre consum que us acompanya, amics oients, cada dijous a aquesta hora. Avui parlarem del Festival de la Infància. Hem conversat poc abans de 9:15 avui amb la directora d'aquest certamen, que ens ha explicat la quantitat de propostes que hi ha per als més petits, per a totes les famílies, aquesta vegada amb l'alimentació i la vida sana com a temes de referència. Però més enllà d'això, fidel a la seva cita anual, obre les portes un festival que té lloc sobre el recinte de Montjuïc i on hi ha diversió assegurada. Pista de patinatge, zona hípica, amb ponis, circuits d'aventures i, atenció, també activitats relacionades amb el consum. Per això avui en aquest espai parlarem del Festival de la Infància. Ens acompanya Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Senyor Conesa, bon dia, bon Nadal i bon any també.
Bé, molt bon dia, molt bon Nadal i que tinguem un millor any.
Efectivament.
Molt bon dia a tothom, i és un plaer tornar-nos a trobar avui aquí.
En un temps tan important com és l'octava de Nadal, no?
Sí, i tant que sí.
Nosaltres aquí també fidels a la cita amb la Carla Gràcia, directora de Plusvàlua, Ràdio Estel. Carla, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Com estàs?
Bé, després de Nadal sempre va tot bé.
Sí, sí, almenys amb esperança i amb alegria nadalenca. Ja sabeu, amics oients, que podeu trucar-nos si voleu participar en directe en aquest espai. El nostre telèfon que està obert a tots vosaltres és el 93 409 27 72. 93 409 de 092772.
Senyor Conesa, volíem preguntar-li sobre l'activitat que dins del que és l'Agència Catalana de Consum fan dins del Festival de la Infància.
Què és el que ofereix l'Agència Catalana de Consum dins del Festival de la Infància que avui obre les seves portes?
Bé, en primer lloc, crec que és important relacionar una mica el per què. Doncs l'Agència Catalana de Consum tenim aquesta presència en el Festival de la Infància. Si anem al Codi de Consum, està molt clar que un dels drets bàsics que tenim tots les persones consumidores és el dret a la informació, a l'educació i a la formació. I per l'altre cantó, també en el mateix Codi de Consum de Catalunya, queda molt clar aquella cura, aquella especial atenció que hem de tenir amb aquells col·lectius més vulnerables. O sigui, és una obligació que tenim de l'Agència Catalana de Consum per cuidar tot aquests col·lectius. I quin col·lectiu més vulnerable són els infants? I quin col·lectiu és el que el dia de demà seran els futurs consumidors? Els infants. Per tant, nosaltres, a través doncs, de lo que és l'Escola de Consum de Catalunya, estem treballant des de fa anys amb tot aquest col·lectiu, intentant formar-los, intentant ajudar-los a conèixer el que és el consum. I, per tant, per això hi estem presents. I llavors, relacionat amb això, què fem nosaltres en el nostre estand? El nostre estand que es diu Consumim a Catalunya, el nom de l'estand i també el nom doncs, de l'activitat que es farà. Aquesta activitat són una mica una explicació de les formes que tenim de consumir a Catalunya, que són tres. Aquell consum de proximitat, que tant nosaltres doncs, es promocionem. Però també no tot s'acaba amb el consum de proximitat. Hi ha el consum de productes que provenen d'altres països. I després, un consum que hem de tenir molt en compte i que ajuda a fomentar tots aquells valors de solidaritat, que és el consum solidari, mitjançant els productes de comerç just.
Per tant, els nens i nenes treballaran sobre l'origen dels diferents productes que podem consumir a Catalunya, una mica d'informació i de formació sobre el lloc d'on venen, etc. Com ho treballaran, això, des de l'Agència del Consum?
En l'estand proposem un taller on el nen, la nena, els infants, gaudeixin i participin d'un joc. I d'aquesta manera de jugar, d'aquesta manera de lúdica, rebin formació per entendre millor el que és aquest fenomen del consum. Això que, des de petits, d'una forma innata, ja demanem, vull això, vull allò altre, per tant, hem de començar aquell xip, no l'hàgim de canviar, aquell xip de canviar el vull pel necessito, ja no tinguin el vull, sinó el necessito. I, per tant, aquí hem de desenvolupar aquest sentit crític a l'hora de consumir. I hem de començar, precisament, en aquesta pissarra, doncs que no hi ha res escrit, que són els infants, a portar-hi valors.
I com es fa exactament? Com s'arriba a transmetre a nens petits, o tan petits en alguns casos, aquestes claus de conscienciació que vostè parla com la clau del necessitar i no del demanar constantment?
Bé, precisament per això està enfocat tot a infants que van entre els 5 i els 9 anys. I aquesta, la centralitat de tot el que és consumim a Catalunya es basa en fer-los treballar en tres preguntes. Tres preguntes que l'acompanyats doncs, pels monitors els hi facin veure el que és l'entorn que es troben, que es trobaran en petites coses i en coses molt properes a ells. Aquestes preguntes són: què consumim a Catalunya? Que són coses que normalment ells coneixen i saben. Què consumim de fora de Catalunya? Que són moltes d'aquestes coses que volen. I després, que també com podem consumir? Que és el que dèiem abans. Aquesta forma de fer, començar-los a ensenyar de que consumir no és el consumisme. Consumir és allò de cobrir les necessitats.
Doncs avui amb Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, parlem sobre el Festival de la Infància i la presència d'un estand de l'Agència Catalana del Consum sobre consumir a Catalunya. Ja sabeu, com us hem dit ara fa un moment, que podeu trucar-nos, teniu la línia oberta al 93-409-2772. 93-409-2772. Aquí teniu les línies obertes. Per tant, senyor Conesa, tenim tres activitats principals. En què consisteixen? Comencem per què consumim a Catalunya.
Bé, aquesta doncs és la bàsica, és el que dèiem, la proximitat, és el que el nostre país ens dona com a recursos. Per tant, en aquí treballen el que fa referència doncs aquells productes propis, aquells que tenen denominació d'origen o indicació geogràfica protegida, productes tan clàssics com les avellanes, les peres, les pomes, l'oli i d'altres que es conreen arreu de les comarques o que venen de la ramaderia pròpia. Productes que, donat la importància que tenen, fomenten una solidaritat en el territori amb aquest consum de proximitat, aquest consum responsable. Per tant, que coneguin el que el país té, quins són els recursos que nosaltres vivim i que, per tant, consumim.
Jo recordo quan érem joves que cantàvem aquella cançó de Menja Avellanes.
Sí, sí.
Tot
sí.
Això fomenta aquest consum de proximitat i aquest coneixement.
I és que és necessari, perquè realment és el que fa de que apreciem tots aquells recursos que són els nostres i que ajudem, doncs, amb el conreu, amb la ramaderia d'aquelles explotacions agrícoles o ramaderes que són petites, que són de familiars i que, per tant, ha sigut sempre, doncs, diguem-ne, el motor, el substracte, la identitat del nostre país.
Mm-hmm. Com m'imagino que tota aquesta conscienciació la fan a través de jocs, perquè treballant amb infants és la manera en què integren millor els conceptes. Com es materialitza aquesta activitat?
Lògicament, perquè els nanos s'entretinguin, a la vegada els quedi allò que veuen, la millor tècnica és fent-ho jugant, d'una forma lúdica, dirigit doncs per monitors. I l'activitat primera, aquesta de Consumim Catalunya, es tracta d'una cosa tan bàsica com és el trencaclosques. Un trencaclosques que han d'anar doncs ajuntant els nanos i els anirien sortint les comarques i llavors els productes que són els que cada comarca doncs es conreen o formen part de la ramaderia, que són aquests productes d'origen, els han d'anar encaixant en els llocs adients. Per tant, és un joc de muntar, és un joc doncs de tenir aquesta imaginació de saber com va cada un i d'anar-ho doncs encaixant. Vull dir, és un joc que a aquestes edats és des del bàsic fins a aquell que ja necessita una mica més doncs d'imaginació.
I ara expliqui'ns una mica, senyor Conesa, què trobarem en aquest taller, què consumim de fora de Catalunya.
Quan hem vist tot el que consumim a Catalunya, veiem que hi ha molts productes que necessitem importar. Productes que han de venir de fora, perquè aquí no els cultivem o no els tenim a l'abast. Aleshores, aquests productes ho hem fet a base també d'un altre joc. Hem muntat un gran mapa. Jo diria que és un mapa del món que té 50 metres quadrats. A on els nanos s'hi poden passejar. Per tant, salten d'un país a l'altre i en aquests països i sobre el mapa i a través doncs, de ser conduïts pels mateixos monitors van veient a cada un d'ells el que s'hi conrea, el que, doncs, els productes que té doncs com a riquesa aquell país i que nosaltres hem d'importar. Això també fa tenir una visió de veure d'on venen, de les distàncies, de lo que això representa i, lògicament, que tots aquests transports fan de que sigui més complicat i apreciar més els productes de proximitat i aquells que verdament es necessiten, que sí que vinguin de fora, sapiguer que verdament no es poden llançar i no es poden gastar de qualsevol manera.
M'imagino que també l'altra pregunta és clau que es fan vostès. Com podem consumir? O quines són les claus per consumir d'una manera alternativa o d'una altra manera?
Sí, perquè pensem que aquí, que és la tercera part del taller, i és la tercera pregunta, treballem a com consumir, consumir d'una manera, doncs, també solidària. Tenint en compte aquells productes de comerç just, aquells productes que venen d'aquells països en vies de desenvolupament, que, per tant, hem de procurar que hagin sigut, doncs, retribuïts d'una forma justa, que la gent que hi ha treballat, que ho conrea, doncs, tingui aquell salari just, que no hi hagi intermediaris, que arribin d'una forma que pràcticament tot el que és benefici vagi en el propi territori, no s'escampi, doncs, per especulacions. I a la vegada, productes, doncs, que no hagin sigut fabricats o elaborats utilitzant mà d'obra infantil o mà d'obra, doncs, explotada, sinó que siguin veient productes que es puguin, doncs, retribuir d'una forma, ja dèiem, justa, com ho diu el mateix nom, el comerç just. I això, com ho fem? Ho fem a través d'una sèrie, com si diguéssim, de còmic, unes làmines amb unes vinyetes, on els nanos van poder veure aquests productes i van treballant, doncs, dintre de la pròpia vinyeta. I això els hi fa de que vagin formant el criteri a l'hora de consumir els productes de proximitat que hem parlat. Primer, els productes que venen, que s'ha de tenir molta cura amb aquests productes que venen d'importació, i principal, doncs, tenir una cura important per aquells productes de comerç just, que són aquells més solidaris.
Hem comentat al principi, senyor Conesa, que aquesta activitat està pensada per a nens i nenes que tinguin entre 5 i 9 anys, però si un petit s'apropa a l'estand, podrà trobar alguna activitat que pugui fer?
Bé, pensem que el Festival de la Infància no ho preveiem com que només vinguin nens de 5 i 9 anys, sinó que una de les coses importants i que té el festival i que nosaltres propiciem és que sigui tota l'activitat en família. Per tant, vol dir que la família venen pares, mares, avis, àvies i nens menuts.
Ja ens ha dit la directora fa uns minuts que de 2 a 17 anys, més o menys.
Per això,
la franja és àmplia.
I més amunt.
Sí, sí.
Els pares, els acompanyen.
Els germans grans.
Per tant, tot això fem de que si l'activitat també hi participin els pares, hem muntat una part de l'estand que és el que en diem ludoteca, on els més menuts, mitjançant monitors, poden, doncs, llegir contes, explicar-los, i poden intervenir els pares en aquesta activitat. També hi tenen, doncs, llapisos de colors i fulls i pissarres amb guixos també de colors per poder pintar i dibuixar. Per tant, vagin entrant també d'una forma, així, amb el que és una activitat que pot ser relacionada amb el propi entorn familiar.
Senyor Conesa, estem molt acostumats a que els nens acabin qualsevol activitat amb un globus, amb algun record que els hi recordi després, mai més ben dit, l'activitat que han fet.
Si és una activitat familiar, el lògic és que després d'haver passat per totes les tres, diguem-ne, activitats, i que hi hagin participat pares i que els petits hagin jugat a la ludoteca i tot plegat, tinguin un record que sigui aquesta unió, aquesta família. Per tant, al final se'ls fa una fotografia i aquesta fotografia se'ls dona perquè sigui un record del seu pas per al Festival de la Infància i per l'estand de l'Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya.
És un record gràfic que no és consumible, podríem dir.
No és consumible i, a més, ja no és el primer any que ho fem, i d'aquesta forma van veient també, guardant-ho, com van creixent els infants.
I qui forma l'equip que fa possible aquesta activitat?
Bé, pensem que tots els monitors i monitores que formen part de l'equip, doncs, que desenvolupa, que acompanya els nanos i que participa en les activitats, són formats per l'Escola de Consum de Catalunya. I a la vegada, tots aquests monitors estan coordinats per una persona del propi equip educatiu. A part d'això, el mateix personal de l'Escola de Consum de Catalunya donarà suport en tot moment a les activitats i també en els pares i mares, informant de totes aquelles coses que a través de l'Agència Catalana de Consum fem en favor, doncs, de lo que és la defensa dels drets dels consumidors, la formació, la informació i l'educació.
Perquè, de totes maneres, l'activitat de l'Agència Catalana de Consum destinada als estudiants és continuada durant tot l'any.
Sí, pensem que una, ja dic, jo diria que una de les joies que tenim a l'Agència Catalana de Consum és l'Escola Catalana de Consum de Catalunya. L'Escola Catalana de Consum de Catalunya, no només des de la seu de Barcelona, sinó a través de lo que és la seu itinerant, cada curs fa el recorregut per tot el territori, anant a les comarques i de les comarques anant a les escoles. Les escoles, quan han demanat, nosaltres hi portem els tallers de l'Escola de Consum de Catalunya. Tallers que van dirigits a educació primària, educació secundària, batxillerat i cicles formatius, educació especial, estudiants de magisteri, associacions de pares i mares, o sigui, les AMPAs, seminaris als professors. I a part de tota aquesta activitat, també participem a fires. Anem, com és el cas d'avui, al Saló de la Infància, o sigui, al Festival de la Infància. També anem a la Festa dels Súpers, al Posa't a la Gorra, i hem estat tot l'any participant també en el projecte Futbolnet de la Fundació Futbol Club Barcelona. Pensem que tota aquesta informació es pot trobar a la nostra pàgina web, www.consum.cat. Pensem, i jo diria que és molt important que des del 2004, en què es va constituir el que és avui l'Agència Catalana de Consum, des de la seva fundació, fins avui han passat per l'Escola de Consum de Catalunya 130.000 alumnes. 130.000 alumnes d'escoles. Aquí no comptem el que són mestres, famílies, assistents a actes lúdics, sinó persones que han passat fent formació. Per tant, crec que és, jo diria, una activitat que no podem deixar en cap moment, sinó més al contrari, hem de procurar doncs, anar-la fomentant cada vegada més.
La dimensió educativa del consum, molt important. Sempre estem acostumats en aquest espai, jo i Carla, també, senyor Conesa, a parlar de temes molt seriosos, molt d'adults, però que també es poden treballar des de la base a través d'aquesta dimensió educativa.
És que és bàsic, perquè és el que deia abans. Els futurs consumidors estan avui a l'escola. Per tant, nosaltres hem d'acostar-los, estar al seu costat, ajudar-los a conèixer el món del consum. Perquè des de que neixen, pensem que quan naixem ja som consumidors de bolquers i a més a més usuaris d'una sala de neonats d'un hospital. Per tant, naixem consumint i per tant tota la vida serà consumir. Consumim, doncs tal com dèiem, amb cura. Canviem el vull pel necessito i consumim tot allò que necessitem, no pas tot allò que volem.
Moltes gràcies, senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Recordem als oients que tenen la web consum.cat, el telèfon 012 per a qualsevol consulta sobre consum, sobre arbitratge, un tema en el qual hem incidit molt aquests últims mesos. Bon Nadal i bon any 2013, senyor Conesa, fins la propera.
Igualment, gràcies, molt bon Nadal, molt bones festes i que l'any que ve, si Déu vol, sigui de joia per tots i que aconseguim doncs, aquelles fites que ens hem proposat. Gràcies.
Moltes gràcies, Ignasi. Nosaltres continuem aquesta tarda, com cada dijous, de 8 a 9 del vespre. Avui parlarem del retorn de la manufactura catalana, un futur de cara al 2013, amb Àngel Hermosilla, economista, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i conseller de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes.
Serà el plusvàlua a les 8 d'aquest vespre. Gràcies, Carla, que acabis de passar bones festes de Nadal.
Gràcies,
i bon any.
Gràcies, Ignasi, bon any.
Adéu-siau. Continuem amb el programa. En l'última mitja hora parlarem d'un llibre que es titula Hombrecito. Conversarem amb la seva autora, Maria Jesús Núñez.
Ràdio Estel.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Aquest any aniré a cavalcada amb els meus cosins. A l'Enric li fa il·lusió donar-li la carta al rei Gaspar. Però jo vull donar-li el Baltasar. És el meu preferit.
I tu, vindràs a la cavalcada?
El Nadal a Barcelona és un Nadal per compartir. Descobreix tot el que pots fer a bcn.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Ei, nois, hi haurà raïm o el portem nosaltres?
Per celebrar el cap d'any, no prenguis riscos. Ves de festa en transport públic i si tens menys de 25 anys, utilitza la T-Jove. La manera més còmoda, sostenible i segura de sortir de festa. Bones festes. ATM, Autoritat del Transport Metropolità.
Aquest Nadal a Hipercor les bones notícies arriben de dues en dues. Notícia número 1.
Xai de llet Tierra de Sabor a 15,95 euros al quilo.
Notícia número 2.
Fins al 5 de gener, si pagues amb la targeta al Corte Inglés, financem totes les teves compres en un màxim de 3 mesos sense interessos.
Totes les teves compres.
Finançament subjecte a l'aprovació de financiera al Corte Inglés.
Hipercor, Nadal i per millor.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Antil Xixena.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón. Antil Xixena.
Turrón, turrón.
L'altra cara del dia.
Arribar a 9:45 del matí, ens trobem en la recta final d'aquest primer programa després de la festa de Nadal i volem parlar d'un llibre que ha escrit María Jesús Núñez Álvarez i que es titula Hombrecito. És el títol d'un volum on l'autora proposa un seguit d'eines d'autoajuda pensades perquè el lector prengui nota d'uns consells expressats en forma de lliçons. L'autora qualifica aquest relat d'història real que podem traslladar a les nostres situacions quotidianes de la vida amb les nombroses dificultats per les quals tots passem. D'aquest llibre parlem amb la mateixa autora María Jesús Núñez. María Jesús Núñez és filla de Madrid, viu a Barcelona, té 57 anys i durant la seva infància i joventut ha viscut entre La Rioja i Burgos. Actualment és aquí on té una família amb el seu espòs i els seus fills, viu i és poeta, és neboda del poeta i escriptor Rafael Núñez Rosaenz. Ha estudiat graduat social i durant un temps ha fet tasca de directora de recursos humans. Es dedica a l'exercici del dret en l'àmbit de la jurisdicció laboral i actualment compatibilitza aquesta professió amb l'afició a l'escriptura. María Jesús Núñez o Marisa Núñez, bon dia i bon Nadal, benvinguda.
Buenos días a todos, feliz Navidad a todos.
Bé, vostè presenta diferents situacions a partir d'un personatge en aquest llibre, El Hombrecito, personatges que de fet podem ser cadascú de nosaltres. Què vol transmetre vostè amb aquesta història?
Bueno, antes, sobre todo antes de comenzar a hablar brevemente de la historia de Hombrecito, sí que quiero dejar claro, sobre todo a los jóvenes, quiero decirles que ellos, los jóvenes y solo los jóvenes, habéis sido los inspiradores de esta novela, de este libro titulado Hombrecito. Porque la historia de Hombrecito es una historia real. Es decir, todos a lo largo de nuestra vida hemos podido ser hombrecito en un momento. Es más, algunos pueden seguir siendo hombrecito. Y muy brevemente puedo comentar pues, que la historia de Hombrecito comienza por el paseo rutinario de este niño con sus padres. Pasan delante de un colegio y observan que los chicos están jugando en el colegio, en el patio, alegres y divertidos. Y Hombrecito pregunta a su papá, papá, cuando yo vaya al colegio me divertiré tanto como estos niños. Y el padre, pues bueno, con gran sentido común le contesta, mira hijo, cuando vayas al colegio tendrás momentos de esfuerzo y momentos de diversión. En los momentos de esfuerzo tendrás que aprender la lección. Hombrecito, pequeño que es, pues queda perplejo ante esta respuesta y le dice, papá, ¿y qué pasa si no aprendo la lección? Y el padre le responde, pues si no aprendes la lección terminarás siendo un mendigo. Claro, aquí la palabra mendigo es algo metafórico, porque todos podemos ser mendigo intelectualmente, moralmente o personalmente. Total, hombrecito llega o va al colegio, comienza la etapa infantil y allí se junta con una serie de amiguitos que son los protagonistas de la novela. Pasada la etapa infantil, comienza lo que es la adolescencia. Y durante la adolescencia hay una persona maravillosa a la que llaman la profe. La profe les enseña 7 lecciones, como decía Ignasi. La lección de la sabiduría, la de la fortaleza, la del don de la palabra, la de la amistad, la de la valentía, la del perdón y la de la ambición y el poder. Todas las historias de estas lecciones, todas son reales. Es más, algunos de nosotros probablemente nos hayamos podido encontrar en alguna de estas historias reflejados.
Sí.
Terminada la adolescencia, pues entonces comienza ya la etapa de madurez y allí cada uno elige un camino. El problema es que Hombrecito nunca ha querido aprender la lección y aquí comienza lo que es la verdadera historia de Hombrecito.
Per tant, les lliçons, seguint la terminologia acadèmica, és allò que la vida ens ensenya, és el curs de la vida. La vida és com una gran formació acadèmica, no?
Sí, això mateix.
És curiós que aquestes paraules, fortalesa, saviesa, perdó, en alguns casos coincideixen amb els dons de l'Esperit Sant, per exemple. Té un rerefons cristià, també, aquest llibre.
Sí, totalmente, però aparte de que és verdad que tiene un fondo cristiano, porque es que yo soy creyente, y además lo dejo reflejado. Pero, sin embargo, estas lecciones, que son lecciones de valores, son diálogos muy sencillos que habremos escuchado a nuestros padres a sus abuelos. Y probablemente los que tenemos hijos, nosotros a su vez las hayamos aplicado en nuestros hijos. Pues son estas lecciones de valores y sí que es verdad con un fondo cristiano y con un fondo de creencias.
Uh-huh. ¿Y por qué porta vostè la novela cap al fet que l'hombrecito no aprèn la lliçó? Perquè una mica és el que passa amb les persones. Que
claro.
De vegades no aprenem, caiem en els errors constantment.
Claro, porque somos personas humanas con defectos, debilidades, no somos seres perfectos. Pero a lo largo de todo el proceso que tenemos a lo largo de la vida, pues llega un momento que tenemos que aprender las lecciones de una forma o de otra, porque si no, pues claro, terminaremos siendo pues mendigos, como he dicho, moralmente, intelectualmente o personalmente. Uh-huh. Y esta es la meta, el tratar de aprender estas lecciones pues a través del esfuerzo, a través de la misericordia, del perdón, de la generosidad, de totes aquestes.
No avançarem com acaba aquesta història que Maria Jesús Núñez ens proposa en el llibre Hombrecito, però sí que recomanant als qui ens escolten que llegeixin el llibre, podem dir que té un final feliç, sobretot perquè la lliçó més important potser sí que l'aprèn, no? Encara que algunes lliçons parcials no les aprenia aquest homenet.
Sí, no, tiene un final feliz. A ver, las personas que han leído el libro coinciden que en los últimos capítulos pues se han emocionado, o sea, los ojos se les han puesto vidriosos. Uh-huh. Y claro, yo con este libro, lo único, siempre he dicho que ni muchísimo menos trato de llegar a ser un miembro de la Real Academia de la Lengua Española. No, simplemente trato de llegar al corazón de todas esas personas que quieran leer mi libro. Ese es mi sueño y esa es mi meta.
Uh-huh. Arribar a persones, i vostè, en aquesta experiència, que no sé si és la primera d'escriure un llibre, és la primera vegada que vostè escriu?
Sí, és la primera vegada, aunque havia començat a escriure llibres fa temps, però los tengo ahí, aparcados. Este es el que he decidido lanzarme.
On podem trobar Hombrecito? En llibreries? Es pot adquirir d'alguna manera?
Sí, en principio en el Corte Inglés, en el Corte Inglés de Diagonal, en el Corte Inglés de Puerta del Ángel, en Cornellà, en Sabadell y también en Gerona, creo, en la provincia de Gerona.
Doncs bé, animem els qui ens escolten si volen tenir una experiència de base del que és explorar el propi interior a través d'aquesta història Hombrecito, doncs que llegeixin el llibre. Aquest Hombrecito té un horitzó, una meta, i bé, vostè vol comentar-nos alguna cosa més sobre l'objectiu que té de cara a fer arribar aquest missatge al lector?
Sí, aunque es un libro que todo el mundo lo quiere leer, digo, lo puede leer, disculpas, lo puede leer, sin embargo, es un libro, como he dicho antes, inspirado en los jóvenes. A ver, yo a los jóvenes les diría, como claro que están en principio de la vida, Veréis, en la vida no se trata de ser un triunfador, pero tampoco un perdedor. Se trata siempre de ser un luchador. Y en este periodo de lucha, pues uno persigue un sueño. Pensad que a veces este sueño no es el sueño que hayáis podido tener con 15, 20, 30 y hasta con 40 años. Pero puede que quizá que este último sueño pues sea tan magnífico como el primero. En esa búsqueda de ese sueño os encontraréis con personas que os digan que es una utopía lo que estáis buscando. Yo os diría, no hagáis caso. La utopía es una palabra inventada a veces por envidiosos y por ambiciosos de poder, con el fin de debilitar a los pobres de espíritu. Porque en la vida no se trata de llegar el primero a la meta. El primero a la meta solo llega uno. Y eso no significa que los demás que no llegan sean ni mejores ni peores. Porque hay veces que para llegar a un gran propósito se necesita un recorrido mayor, más amplio. Vosotros los jóvenes os encontraréis muchas veces con grandes dificultades. Y yo siempre he dicho que estas dificultades las llamo desiertos de la vida. Cuando os encontréis en este desierto, es lógico que hay veces pues que os sintáis desfallecidos, que os sintáis que no vale la pena continuar, porque es duro en el cruzar este desierto. Y aunque también penséis que tenéis una familia o que tenéis unos amigos que os puedan ayudar, a veces cuando uno se tiene que enfrentar a la pérdida de un ser querido, a una enfermedad grave terminal o a la pérdida de un puesto de trabajo, sin embargo, es uno el que tiene que cruzar ese desierto. Y cuando estéis ante él, yo os conminaría, os diría, veréis, elevad una mirada al cielo y simplemente pedid a Dios fortaleza, fortaleza para dar un paso un día, otro al siguiente, con el fin de poder cruzar ese desierto. Este es el mensaje para vosotros.
Avui hem presentat aquí amb la seva autora María Jesús Núñez el llibre Hombrecito, un missatge sobre l'esforç, el perdó, la generositat, la paciència, la sensibilitat. No es basa en l'èxit d'obtenir diners o una bona posició personal, ni molt menys, sinó que es tracta d'oferir eines per aprendre aquestes lliçons que ens dona la vida, perquè si no podem arribar a ser, doncs, el que diu l'autora, indigents mentals, intel·lectuals i morals. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, senyora Marisa Núñez, avui aquí en el programa El Primer Cafè de Ràdio Estel. Felicitats per aquest treball, que em consta que algunes persones han valorat ja molt positivament aquest llibre Hombrecito i que segur que molts dels que ens escolten podran llegir. Hombrecito, un llibre autoeditat, no?, en aquest cas.
Sí, podria dir-se autodidàctico.
Sí, no, però vull dir que l'ha editat vostè mateixa o l'ha editat amb alguna editorial?
No, lo he editado y además, como digo en el prólogo, pues bueno, es muy difícil a veces editar un libro y nada, me cerraron, por decir de alguna forma, las puertas y ya está, y entonces decidí editarlo yo misma.
Molt bé, doncs felicitats per aquest treball que, com ha dit María Jesús Núñez, es troba al Corte Inglés, Puerta de l'Àngel, Portal de l'Àngel, a la Diagonal i a Cornellà i a alguns altres llocs. Que vagi molt bé, bones festes i bon any 2013.
Gràcies a tots vosaltres per donar-me aquesta oportunitat.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem una entrada doble pel gran concert d'any nou en programa de Johann Strauss al Palau de la Música Catalana. Entra a radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, benaurats els qui treballen per la pau. Reflexió del Papa per la Jornada Mundial de la Pau. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
On vius?
A Barcelona.
I on treballes?
A Barcelona.
On et diverteixes?
Doncs a Barcelona.
De quin clima gaudeixes?
Del de Barcelona.
Digue'm, des d'on veus el món?
Des de Barcelona.
I quina televisió veus?
Doncs...
A BTV trobaràs la millor programació sobre la nostra ciutat. Si t'interessa Barcelona, t'interessa BTV.
Soc l'Antoni. Vaig viure al carrer durant 8 anys. Abans era venedor. Mai m'ho hagués imaginat. Mai.
Arrels atén persones com l'Antonio, homes i dones dignes vivint una situació indigna. Col·labora perquè ningú dormi al carrer. Fes-te soci d'Arrels. Truca al 93 551 48 34 o entra a ningudormiralcarrer.org.
Festa, alegria i xerinola. Tingueu a punt la cubeta de cava Canals i Nubiola. Sempre hi ha un bon motiu per brindar. Vins i caves Canals i Nubiola. Qualitat i tradició.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Després de proposar-vos un llibre per aquest Nadal, un llibre de valors i de premi a l'esforç, ara parlarem de tot allò que també és propi del Nadal, com és el menjar. I avui parlarem del menjar, però d'aquell menjar que podem preparar i que podem compartir estalviant una mica. Avui a la secció de Nutrició i Salut, com cada dijous, ens acompanya Maria Josep Rosselló, experta en alimentació, nutrició i dietètica. Maria Josep Rosselló, bon dia i bon Nadal.
Molt bon dia, bon Nadal a tothom. Esperem que hàgim tingut uns dies tranquils, de pau, de compartir. Però bé, les festes més importants han passat, encara hem de fer aquest cap d'any, que ja els hi desitgem una molt bona entrada d'any, a veure si tenim un any també en pau i amb tranquil·litat, però sobretot un any econòmic. I amb aquesta idea pues començarem a parlar les properes setmanes, si ho vol, pues d'alimentacions molt nutritius però econòmics.
Doncs molt bé, ja ho comencem a fer des d'ara, tot sí. I que la gran festa és el 25 de desembre, però són festes tan importants que duren dies, oi? Fins
sí,
a l'1 de gener sí, i després sí. l'epifania
sí,
el 5 de gener.
Sí, però ja convé també entre festa i festa, no?, començar a fer una mica d'economia i també alimentacions saludables, però hi ha una cosa que ens ha de preocupar tots ja, que és que en el nostre país comença a haver desnutrició infantil, que ja es comença a detectar, però també molta desnutrició de gent gran i moltes famílies que estan passant amb el sou d'una sola persona quan abans eren de més. I quan estic parlant d'una sola persona, a vegades és de l'avi, és la pensió de l'avi, que és dur de dir. Aleshores, això provoca que no hi hagi una bona nutrició i per això podríem col·laborar a donar idees per tenir una bona nutrició gastant pocs diners. Nutrició ve de que no faltin nutrients. I un dels nutrients que preocupen més i especialment en l'alimentació infantil i també de la gent gran és la manca de proteïna. Clar, la proteïna, quan pensem en proteïna, de seguida pensem això, amb la carn, amb el peix, i són productes molt cars. I per això les famílies pues, compren molta menys quantitat i arriben a fer això, aquesta carència proteica, que en l'època de creixement això és importantíssim, perquè fins i tot pot frenar el creixement, pot condicionar les bones defenses de les criatures, i torno a repetir, també d'una manera molt important amb les persones grans. Per tant, hi ha una dita catalana que diu qui menja sopa se les pensa totes. Sí. Vol dir que qui menja sopa s'arriba a ser intel·ligent. Per què? Perquè la sopa es crec que és un producte que en aquesta època que hem passat tots, no?, de gran abundància i tal, com que s'han menyspreuat, fins i tot nutricionalment o dietèticament, s'ha parlat de la sopa com un aliment poc nutritiu, quan no és cert, no és veritat, no? Allò de dir els caldos o brous, perquè en català estan més les dues paraules, no? Sí. Hem dit molt brou, però caldo també és una paraula en més en català. S'ha parlat a vegades de que no té valor nutritiu. No és cert. I més per a parlar d'això, ara que hem acabat de passar el Nadal, perquè moltes famílies hauran fet l'escudella i hauran vist que aquell caldo, aquell brou de l'escudella es transforma en una gelatina quan es refreda. I és perquè la proteïna de tot el que s'ha bullit s'ha bullit en una, no, un temps, fent la típica escudella, una gran part de la proteïna s'ha dissolt a l'aigua, ha passat a l'aigua. Per tant, els caldos poden tenir fins i tot proteïna, si ho fem ben fet, i és una proteïna que no l'hem de llançar, que l'hem d'aprofitar. I també, sobretot, tots aquests caldos, aquests brous, el que són capaços de donar-nos és una quantitat importantíssima de minerals, importantíssima. Per tant, quan fem els caldos també amb els ossos, o bé del peix, o bé de les carns, estem prenent calci també. Fixeu-vos que s'ha parlat, per exemple, moltes vegades, jo molta gent ho sap, que quan mengem la sardina amb la seva espina, no? Amb les seves, tota aquella coseta petita, aquella espina petitona que es pot menjar, estem prenent molt calci. Pues si ho fas bullir, també aquest calci passa al caldo. I parlem de coses molt econòmiques, perquè els ossos és una cosa de molt bon preu. Fins i tot avui en dia es venen moltes carcanades de pollastre directament a molts supermercats. Trobareu la carcanada del pollastre, baratíssima, i amb allò i uns quants verdures podem fer uns caldos molt bons i a partir d'aquí fer sopes. Per tant, reivindiquem el valor de la sopa. Em direu... pot ser car? No. Supereconòmic, de veritat. Està comprovat, amb estudi estudiant, no? Que el valor de cada plat, que no hi ha res que surti més econòmic que una sopa. Una sopa que, com tu deies, Ignasi, en un principi, sí, també és compartir, no?
Exacte, com quan parlàvem de la carn d'au, no?
Sí, que és compartir, no? No. Fixeu-vos que moltíssimes famílies és com si les haguessin deixat de fer, les sopes. S'ha posat tan de moda, no?, aquesta alimentació ràpida, que, bueno, és curiós, no?, però la vida ens porta una acceleració que al final s'instal·la en tot. S'instal·la en la ment de les persones, a l'ànima de les persones i a la cuina de les persones, no? Uh-huh. I com hem viscut tan ràpidament, tal vegada una part bona de la crisi serà això, no? Parem una mica i reflexionem. Doncs també parem una mica i fem coccions una mica més lentes. Perquè una bona sopa s'ha de coure lentament. I això no suposaria una gran despesa energètica si posem el foc al mínim, que és com s'hauria de fer, l'olla ben tapadeta i el foc al mínim. Hi ha moltes famílies que utilitzen l'olla a pressió, també és un bon sistema, però el que passa és que per aconseguir un bon caldo no són 10 minuts d'ebullició, sinó que com a mínim amb una olla a pressió ha de passar una mitja hora, tres quarts d'hora. D'aquesta manera serà quan hauran aconseguit aquesta bona dissolució de tots aquests elements nutritius que hagin posat. Fixa't que jo estic parlant d'una carcanada, que diràs, no aprofito res de la carcanada. Bé, després quedarà una mica de trossets de carn, de pollastre, que també es pot aprofitar, però hauràs dissolt una dosis important de minerals i una certa dosis de proteïna, que fins i tot és aquest col·làgen que és tan bo per les articulacions. Per tant, és bo pel creixement i és bo per mantenir les articulacions bé. Quantes famílies han deixat de menjar aquest col·làgen perquè no mengen mai un caldo ben fet, no? Només a lo millor el dia de Nadal, un cop a l'any. I això pues, diríem que no és el que hauria de ser. Jo afegiria un altre punt per aconseguir aquesta bona nutrició. I és, quan estem fent el caldo, podem bullir a la vegada llegum. A la mateixa vegada que fem un caldo, bullim el llegum i la part de la proteïna d'aquest llegum també passa al caldo. Però és que si no, si fem el llegum i després el colem, llencem la proteïna per la pica, no pot ser això, no?
No.
Val? I en canvi, d'aquesta manera, aquesta sopa encara serà més nutritiva, no llançarem res. Després, amb el llegum, podem fer un altre plat, però en el mateix temps que fas un caldo, fas bullir el llegum. Després es pot separar i tenim el caldo per fer una sopa i perfecte. Si fem el caldo només vegetal, perquè algunes persones diuen... És que jo no sempre ho faré amb ossos. Val, molt bé. Però si fan només el caldo vegetal, el que els recomano és que després es mengin la sopa, per exemple, de pasta, però afegint una mica de llegum, perquè la combinació de llegum amb pasta ens dona una proteïna vegetal, però de molt bona qualitat. Per tant, aquest caldo, que pot ser doncs, amb una sopeta de pasta, uns galets petitons i uns quants llegums, no? Pot ser cigrons o unes mongetes, tot barrejat, pot ser autènticament boníssim i aconseguim una proteïna de molt bona qualitat. Hauríem de reivindicar el llegum també com un dels productes més econòmics que hi ha. Per tant, la proposta d'inici d'aquest 2013 seria menjar moltes sopes i menjar molts llegums. Recuperar el consum de llegum com plat principal, perquè aquesta riquesa en proteïna, que té més d'un 20%, fins i tot per sobre de les de les carns, i a poc que ho combinem, com dic, amb una mica de pasta o amb una mica d'arròs, que a vegades també, no?, una sopeta amb arròs i uns quarts llegums, pot ser molt agradable i molt bona i molt confortable. I això seria una bona alimentació. Durant segles ens hem alimentat d'aquesta manera i haurem de recuperar aquest coneixement de la cuina més tradicional.
Doncs un consell molt oportú en aquestes dates, perquè ja ens acostem cap a l'equador de les festes i molta gent pensa, va, ja que he començat a fer excessos, els faré fins al final i després ja me'n privaré. Potser aquesta actitud no és la més desitjable, no?, de dir ara menjo tota mena de dolços i faig tots els excessos per després no menjar, no? Potser no, això que diu vostè d'anar introduint a poc a poc l'alimentació equilibrada, sí, i econòmica,
sí,
va bé.
Sí. I a més, actualment, que tenim la sort de tenir les neveres, no?, els frigorífics, però també tenir els congeladors. Pensem que pràcticament tot es pot congelar, fins i tot coses que dius no les vull consumir tant, o si no, tots aquests torrons es poden ficar en una llauna, aquestes metàl·liques que es conserven també, i ja ho anirem traient mica en mica, no ho consumim de cop. Repartir més la bona alimentació, així mica en mica, és un benefici. Per què? Perquè si mengem molt, el nostre organisme, amb un àpat molt abundant, una gran part ho transforma en greix. Per tant, fins i tot la bona proteïna d'aquell àpat, una part l'ha despreciat i l'ha transformat en greix. En canvi, si ho repartim, aconseguim no engreixar-nos, però a la vegada aprofitar millor l'alimentació, aprofitar més els bons nutrients. Per tant, molt recomanable pensar, posem una mica d'ordre, no ho abusem. Ara estem d'acord que arribarà el cap d'any i farem un altre dia de festa. I després Reis, que ja és una festa molt més moderada. Però per què no allarguem més, per exemple, també el consum dels torrons? Cosa que es feia abans, els torrons, en el fons, és un producte que es va crear pensant en tenir un producte de supervivència per l'hivern.
Sí, sí.
No, en època de fred, etc., tenim un producte que es conserva molt bé. Fixa't que totes les torrons es posen data de caducitat d'un any. Per tant, fins al desembre del 2013 podríem estar consumint els torrons de Nadal. Tal vegada no cal, no? Arribarà l'estiu i tal vegada no vindran de gust. Però allò, repartir-ho miqueta a miqueta seria una gran cosa, no?
I tant. El torró es pot menjar tot l'any i hi ha llocs on tenen fires de torrons a la primavera, per exemple.
I tant. I fins i tot a vegades simplement agafant un trosset de torró i trossejant-lo i barrejant-lo amb un iogurt, doncs ja et dona un postre diferent o un berenar diferent, altament nutritiu i molt apropiat, per exemple, per l'hivern, no? Per tant, aprofitem les coses, congelem tot el que vulguem, perquè, i jo que he començat a parlar avui dels caldos o els brous, pensi que els caldos o els brous també es poden congelar. Per tant, si un dia poden fer una olla ben grossa, després el que poden fer és congelar en porcions i anar-ho traient, i ja veuran que d'aquesta manera és econòmic, perquè gastem poca despesa energètica, però també és econòmic perquè ja tenim una base de cuina que ens permet després tenir el temps més lliure. Per tant, totes aquestes aprofitar la modernitat també és d'un gran benefici, per la salut de les persones.
Potser a més d'una família li ha sobrat brou de l'escudella del dia de Nadal i també es pot anar utilitzant.
Es pot congelar perfectament. No permetin que l'alimentació se'ls espatlli, no llencin a les escombraries aliments a casa. Teníem dades, no?, de la quantitat i quantitat d'aliment que s'arriba a llençar. Jo crec que és un moment de recuperar aquella idea, no?, que tant es va ficar en el cap als nostres pares i als nostres avis, no? No es llença res de menjar, no? Aquest aprofitar les sobres, no? Amb les sobres d'un rostit no només podem fer canelons, podem fer un bon arròs, fins i tot els ossos del rostit, si els fem bullir, surt un caldo que per fer un arròs surt boníssim. Per tant, hem de recuperar aquesta capacitat de utilitzar al màxim el valor nutritiu dels aliments que tenim la sort de poder comprar i que arribin a casa.
També ens havia recomanat vostè el fer truites, no?, amb llegums o amb verdures.
Sí, això, penso que els ous, que és un dels aliments més econòmic i que indiscutiblement un ou, per exemple, amb una sopa, si fem una sopa i afegim un ou, ja tenim un sopar fantàstic, perquè això ja és altament nutritiu, però crec que els ous un dia li dedicarem al programa, perquè és un dels aliments també més econòmics i que hem de recuperar la idea del bon valor nutritiu de l'ou i quants ous es poden consumir a la setmana.
Ho hem de deixar aquí. Gràcies, Maria Josep. Bon any.
Bon començament de l'any.
Exacte. I ens retrobem el proper dijous, si Déu vol, que serà 3 de gener, i amb nous consells.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu-siau. Després de Nutrició i Salut, una pausa i posem el punt final a aquest programa d'avui.
Ràdio Estel. Cada diumenge a les 8 del matí, Església Viva, el magazín d'actualitat cristiana de la diòcesi de Girona, presentat per Àngel Rodríguez. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Feliç 2013.
I molt feliç, perquè fins al 5 de gener totes les teves compres tenen premi.
Introdueix el codi que apareix al teu tiquet a la web del Corte Inglés Punès i participa en el sorteig de 30 viatges a Becaire Baret.
I el millor, pots endur-te el nou Ford Kuga, el vehicle tot intel·ligent amb tecnologia que s'adapta al medi i amb un còmode i senzill mètode d'obertura de la porta posterior.
Feliç 2013 al Corte Inglés.
Nova iniciativa al Cinema Girona de Barcelona, les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres a 2:15 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presenta els seus espectacles de cinema i música en directe. Gaudeix fins al gener de Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton. Les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres fins al juny a 2:15 de la nit, al Cinema Girona, carrer Girona 175 de Barcelona.
On vius?
A Barcelona.
I on treballes?
A Barcelona.
On et diverteixes?
Doncs a Barcelona.
De quin clima gaudeixes?
Del de Barcelona.
Digue'm, des d'on veus el món?
Des de Barcelona.
I quina televisió veus?
Doncs...
A BTV trobaràs la millor programació sobre la nostra ciutat. Si t'interessa Barcelona, t'interessa BTV.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Avui la gran sala Strauss de l'Auditori de Barcelona acull el tradicional concert d'any nou tan popular a Viena que s'ha anat consolidant any rere any a casa nostra fins a convertir-se en un clàssic per gaudir amb tota la família. L'orquestra filharmònica d'Astana amb soprano i una parella de ball ens faran passar una estona ben entretinguda a l'Auditori. Us esperem demà a les 8. Que tingueu bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Estel.